El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana, en un cap de setmana de Black Friday. Soc la Mar Puerto i avui comencem el programa parlant d'això, dels descomptes que arriben en aquestes dates del mes de novembre. Des de la cooperativa Opcions, en el marc del Black Friday, han organitzat una desfilada de moda sostenible a la plaça de Catalunya de Barcelona per denunciar el consumisme i les males pràctiques de la indústria de moda i a la vegada promoure el consum conscient i responsable. Sobre el tema, perquè ens expliqui aquesta desfilada, en parlem amb la responsable de comunicació de la cooperativa, la Joana Ariet. Joana, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, l'objectiu, podem dir, d'aquesta desfilada de moda sostenible és visibilitzar aquest impacte de la moda sostenible, no?
Sí, per una banda és visibilitzar aquest impacte, que és un impacte que afecta totes les dones de la cadena de la indústria de la roba i de la moda, no? Des de la producció, distribució fins al consum. Però després també la idea és visibilitzar que hi ha alternatives, que hi ha opcions que fugen d'aquestes pràctiques que causen més impactes negatius. De fet, aquesta desfilada és una acció que organitzem conjuntament amb l'Acordi. L'Acordi és qui va idear aquesta acció, aquesta desfilada, i fa anys que ja es feia. El que passa és que aquest any hem volgut donar-li una volta i realitzar-la en un lloc molt més cèntric, com és Plaça Catalunya de Barcelona, i en un dia que considerem clau en el món del consumisme, com és un divendres a la tarda i, a més, amb Black Friday. Que treballem que hi haurà molta gent i per això pensem que és una bona ocasió per visibilitzar aquestes altres alternatives i fer notar l'impacte de determinats tipus de consum.
Clar, aquesta desfilada es va fer el divendres, no? per visibilitzar aquest impacte sostenible de la moda. I clar, per què va sorgir la idea de fer doncs, aquesta desfilada? Ho havíeu fet ja alguna vegada o és el primer any que l'heu fet?
Sí, no, com comentava, això és una idea que va tenir l'Acordi fa anys. L'Acordi és una entitat que promou el comerç just i amb la qual des d'Opcions col·laborem en diversos projectes, no? I aleshores, fa temps, van començar a iniciar aquesta pràctica, aquesta desfilada, aquesta acció, i es feia en el marc de la FES, que és el Festival de l'Economia Solidària de Catalunya. I cada any es feia en aquesta fira. El que passa que enguany vam dir, ostres, fem-ho en un lloc on es pugui visibilitzar molt més, no? I per això vam decidir fer-ho a Plaça Catalunya. I l'origen, bàsicament, doncs, és aquest, és el que et comentava, no? És incentivar el comerç local, alertar dels greus impactes que té una pràctica com aquesta, i després mostrar les opcions, les marques, les dissenyadores que produeixen tenint en compte uns criteris doncs, de sostenibilitat i de justícia social.
Uh-huh. I amb més motiu encara, fent-lo coincidir, no?, amb el Black Friday, no?, amb aquest divendres de Black Friday que hem tingut, que també en alguns comerços l'amplien durant aquest cap de setmana, però doncs, agafant aquest dia assenyalat per aprofitar i fer la desfilada de moda, que al final la moda és una de les coses que més es ven, no?, en el Black Friday.
Sí, exacte. Nosaltres ens estem centrant en la moda, però és veritat que són unes jornades de compra i de consum doncs que afecten a tots els àmbits. De fet, els sectors en els quals es consumeix més podríem dir que són tecnologia i moda, són els més grans, no? Aleshores, creiem que és una jornada, com li comentava, per fer visible doncs, l'impacte social i també mediambiental d'aquesta campanya. No oblidem que, bàsicament, el que anima a fer el Black Friday és consumir, i aleshores, en aquest sentit, nosaltres també volem donar molts consells a com es pot consumir en un dia així i si realment és necessari consumir. I, per altra banda, també un missatge que recordem sempre és que el que no volem és criminalitzar tampoc la gent que té una situació econòmica més justa o més precària i que necessita doncs, rebaixes o descomptes per poder satisfer les seves necessitats d'una manera més còmoda econòmicament. Vull dir, això també ho volem deixar clar, però que sí que volem denunciar doncs, és el tema del consum com a forma d'oci, no? I el fet de comprar perquè està rebaixat, o comprar perquè és Black Friday, o comprar perquè estem rebent tants estímuls que sembla que no puguem fer una altra cosa que no sigui consumir en aquests dies, no? Uh-huh. Aleshores, això és el que volem remarcar i denunciar, sobretot.
Aquest consum conscient i responsable, sobretot.
Exacte, sí. Nosaltres quan parlem de consum conscient, que aquí se li poden posar moltes etiquetes. Hi ha gent que parla de responsable, sostenible, ètic. Nosaltres ens agrada parlar de conscient perquè al final remet a pensar, no? A posar consciència en allò que estem a punt de fer. I quan parlem de com practicar aquest consum conscient, parlem de tres claus que vindrien a ser: una, és consumir menys, sempre que això sigui possible; després, consumir sense comprar, i aquí és on pren molta rellevància en una jornada com aquesta; i després, si s'ha de comprar, comprar en criteri. En el segon cas de consumir sense comprar, ens referim al cas que moltes vegades tenim una necessitat i ens pensem que l'única manera de cobrir-la és adquirir un producte o servei. Però el que volem fer visible és que hi ha altres maneres de poder satisfer aquesta necessitat, ja sigui demanant, sigui llogant, etc. I quan parlem de comprar amb criteri, doncs justament ens referim a comprar i adquirir aquests productes o serveis en projectes, empreses, iniciatives que tinguin en compte, doncs, l'impacte que s'està ocasionant en el medi ambient i en les persones. I aquí entrarien, doncs, iniciatives de l'economia social i solidària, comerç just, comerç local. Sobretot el comerç local amb aquestes pràctiques pateixen moltíssim perquè no poden absorbir els grans marges de descompte que s'ofereixen en el Black Friday i sobretot les grans companyies, no?
Exacte.
Aleshores, això vindria a ser el comprar amb criteri.
I creieu, des del sector, que d'aquí uns anys estarà més encaminat cap aquí el món de la moda, el món del comerç? Serà cada cop més sostenible? O és difícil que acabi sent així?
Crec que és difícil de preveure. El que comencem a veure és que es polaritzen les dues opcions, no? Cada vegada hi ha més iniciatives i més empreses que decideixen, doncs, apostar per unes pràctiques que siguin més sostenibles i més respectuoses, però d'altra banda tenim les grans empreses que, malgrat les campanyes de greenwashing que estiguin fent, al cap i a la fi el seu objectiu és el lucre, i molts cops és el lucre per sobre de tot i a qualsevol preu. Per tant, en aquests casos no sé realment si es produirà el canvi de xip que hi hauria d'haver en les grans companyies. Però és el que comentava. En l'altra banda, no, per contrarrestar una miqueta això, cada vegada, com que hi ha més preocupació, sobretot en temes d'emergència climàtica, canvi climàtic, cada vegada hi ha més empreses que neixen ja amb la raó de ser, no, amb la identitat, que és que siguin més sostenibles i més justes socialment. Moltes vegades parlem en termes de sostenibilitat mediambiental, però no hem d'oblidar, i és una cosa que també volem denunciar en aquest dia, que moltes grans empreses tenen pràctiques amb les seves treballadores gens justes, no? I estem parlant, doncs, d'explotació en la producció, no? En les persones productores que han de destinar jornades laborals de fins a 75 hores, i altres casos d'aquest estil, no? Per tant, hem de tenir en compte les dues coses.
Mm-hmm. Clar, tornant una altra vegada a aquesta desfilada de la moda sostenible que vau fer divendres a la plaça Catalunya, quines persones van participar a la desfilada? Perquè, clar, parlem de la moda, però no parlem de les persones que van ser les protagonistes, no, d'aquesta desfilada. Qui eren aquestes persones i també com les vau seleccionar?
Val. Aquí volem fer una menció especial sobretot a escoles de dansa de Barcelona, perquè abans de la desfilada vam fer una flash mob amb diverses ballarines. Fins al voltant de 200 ballarines es van reunir a Plaça Catalunya per començar a visibilitzar el que estava a punt de passar, i en aquest sentit vam comptar amb diverses escoles de moda, no? Que van participar, van dissenyar les coreografies i les van fer. I després, el tema de la desfilada, més enllà de que l'organització estava amb especialment l'acord i opcions, també hi havia l'Institut Salvador Seguí, que va ser l'institut, a través dels seus alumnes, qui van preparar tot el tema del maquillatge, de preparar els outfits de la desfilada, de desfilar. Per tant, va ser una acció molt gran que no només es va organitzar des de dues entitats, com pot ser Opcions i l'Acordi, sinó que hi va haver una col·laboració superimportant imprescindible d'aquestes escoles de dansa i de l'Institut Salvador Sagi. Uh-huh. Al marge d'això, després, les marques que estaven oferint els seus productes, no, els seus dissenys, la seva roba, són marques d'arreu de Catalunya. Vull dir, tant poden ser de Barcelona com de Terres de l'Ebre com de la Garrotxa. Van fer una selecció a través d'entitats que estan presents a la zona, que és un mercat digital que té uns valors, els valors del consum conscient, i després també van buscar en el mapa de Mapam, que és un mapa que recull diverses iniciatives també que, i projectes i empreses que treballen també amb aquests valors, diguéssim, del consum conscient, sostenibilitat, justícia social, etc. I vam anar veient i vam anar animant-les a veure quines d'elles volien participar en aquesta desfilada. La rebuda va ser boníssima i tenim al voltant d'una trentena de marques que es van voler sumar en aquesta desfilada.
Mm-hmm. Doncs Joana Ariets, responsable de comunicació de la cooperativa Opcions, gràcies per parlar-nos d'aquesta desfilada en el marc del Black Friday i doncs de moda sostenible, no? Sobretot aquest lema que porta la desfilada per bandera, aquesta moda sostenible que es va fer a la plaça de Catalunya divendres. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I si parlem de Black Friday, hem de parlar també d'un tema que s'accentua més en aquest dia tan marcat. És el tema de les compres compulsives, una patologia que pateix part de la societat i tela que avui encara s'accentua més. En parlem amb la Dominica Díez, que és doctora en psicologia, psicòloga clínica responsable de la Unitat d'Addiccions Comportamentals de la Fundació Altaia i també membre del grup d'addiccions comportamentals del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Dominica, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem de compres compulsives en un dia com Black Friday, aquest divendres passat que es va celebrar. I, clar, en un dia com aquest, encara més, no és un problema per les persones que ho pateixen?
Bé, la compra compulsiva és un problema que afecta entre el 2 i el 8% de la població. Fonamentalment afecta les dones, però també hi ha homes que tenen aquest problema. Si voleu, us explico una mica en què consisteix aquest trastorn.
Sí, i tant.
Mira, és la pèrdua de control sobre la conducta de comprar. Les persones que tenen aquest problema compren per sobre del seu valor adquisitiu molts productes i és tot el que suposa aquest fet de comprar en quant a la planificació, a la inversió de diners, en pensar com i quan, i després tota la despesa econòmica que comporta, no? Que comporta també un sentiment de culpa important, i com afecta, doncs, això després en el seu dia a dia, no?
Mm-hmm, exacte. Com es pot definir, per exemple, que una persona pateix aquest comprador, que és comprador compulsiu? Quan s'identifica com a tal?
Quan la persona hi ha una preocupació freqüent o un impuls per comprar, que s'experimenta com irresistible, intrusiu i a vegades sense sentit, quan es compra amb freqüència per sobre del valor adquisitiu coses que no es necessiten o amb molt més temps del previst, i també quan aquesta conducta causa un malestar perquè d'alguna manera s'experimenta com que hi ha una pèrdua de temps i de control. I un dels criteris importants és quan aquesta conducta, igual que com altres addiccions, es realitza per evitar un malestar, no? A vegades persones que tenen depressió o tenen ansietat o hi ha algun problema d'addiccions, també el fet de comprar és una activitat que distreu dels problemes propis, no? I intenta ser com un recurs terapèutic, el que passa que després, evidentment, porta molts més problemes, no?
Mm-hmm. Clar, parlem de compres compulsives, Black Friday, clar, en aquest moment qualsevol persona pot replantejar-se, no? I pot pensar, ostres, estic comprant coses que no necessito pel simple fet de que els preus són més baixos i no sé realment si sóc un comprador compulsiu o no. Aquestes persones, què és el que haurien de fer i si s'ho haurien de mirar?
Bueno, una mica seria fer una revisió de dir realment aquest objecte o aquest article el necessito, no? És indispensable, el necessito. O realment també a vegades es pot planificar de dir, doncs, bueno, potser el compro alguna cosa per les altres persones de la meva família o amics, que sigui per Nadal i el compro ara, o sigui, un dels factors importants seria controlar la conducta i saber aplaçar, no? Per exemple, si em compro alguna cosa, doncs pensar que pot ser per després d'una data en concret, no? Uh-huh. I també realment puc fixar-me també un límit de diners. Tampoc també hem de tenir en compte que hi ha el tema de la compra online, que sovint sí. porta inclús moltes més despeses que la compra presencial, perquè a vegades el fet de comprar online també és una conducta que es fa molt més en solitari, no? I que s'inverteixen molts més diners dels previstos, perquè a darrere hi ha tota una indústria del màrqueting que realment ho posa complicat, no? Quan tot el tema de les ofertes o el tema de les despeses d'enviament, etc. O sigui que hi ha tot un... És important veure que hi ha tot el màrqueting que també indueix amb aquest consum moltes vegades sense fre, no?
Exacte.
Però crec que és molt important el fet de preguntar-te, no? Per què el necessito? Realment, ho puc comprar ara i entregar-ho després i em servirà com a regal de Nadal, per exemple? I quina quantitat de diners realment, doncs, és el meu límit a partir del qual ja realment tindré problemes econòmics, no?
Mm-hmm. Ser conscient del que es compra, oi?
Exacte, posar consciència amb el que es compra, no? I també posar consciència en si això m'evita algun malestar, que és el que dèiem que ja és més distintiu de les persones que tenen compra compulsiva, no?
Exacte. Ara parlaves d'un tema força interessant, no? Aquest de les compres online, les compres en línia, que per molta gent que compra al final és com si no gastés, no? Aquest concepte de com no dono els diners en efectiu, com no vaig a la botiga i ho veig en persona i carrego amb la bossa i veig el producte, doncs vas comprant des de la comoditat d'estar a casa, no d'estar, per exemple, assentat al sofà de casa, i aquesta facilitat doncs incrementa encara que la gent gasti més, oi?
I tant, perquè és el que dèiem, no? Es pot fer en qualsevol moment del dia, en qualsevol dispositiu, i evidentment doncs l'anonimat i també hi ha tot el tema de la pèrdua de temps, no? Mirant ofertes, que també al final també és a què dedico jo el meu temps, no? Si el dedico a mirar ofertes o el dedico a fer alguna activitat que em reporti un major benestar. Amb això també és interessant a vegades quan hi ha un problema de posar alguna protecció a nivell de dispositius mòbils. Per exemple, hi ha l'Adblock, que és una aplicació que el que fa és que evitin que t'entrin determinats anuncis, tu pots evitar que t'entrin anuncis, i després també hi ha tot el tema dels microcrèdits, que ja molt, nosaltres ho veiem aquí a la unitat d'addiccions comportamentals del TAIA, no? Quan el tema de la compra compulsiva va molt vinculada a demanar crèdits, sovint amb entitats financeres que realment els interessos són abusius. Hi ha també una associació que es diu AENIP, amb el que la persona es pot prohibir l'accés a determinats microcrèdits, però realment és un altre aspecte tenir en compte, no? El control econòmic. Mm-hmm. I si realment llavors ja tenim un problema de compra compulsiva, és molt important poder-ho comunicar amb algun familiar i que hi hagi una supervisió a nivell de control de despeses, no? Perquè ja és un fre extern i la persona realment doncs, s'ho ha de posar complicat, no? Evitar tenir targetes de crèdit, i que hi hagi una supervisió durant un període de temps, de més control a menys, del tema econòmic.
Clar, abans comentaves que és més freqüent en dones, no? aquestes compres compulsives, però en quines edats és quan ja té més freqüència aquesta patologia? És més gent jove, més gent gran?
El que diuen els estudis és que comencen amb una edat jove i realment el que veiem ara en la nostra societat és que el fet de comprar s'ha convertit en una activitat lúdica, no? Hi ha moltes adolescents que van a comprar com a activitat i van juntes, no? I és un fet d'anar doncs, a mirar els centres comercials, ja tenim el cinema, tenim els restaurants, tenim el tema de les compres i s'està canviant el tipus de pacients que nosaltres veiem. I veiem cada vegada doncs, noies més joves que comença a haver-hi una pèrdua de control sobre l'activitat de la compra, no?
Mm-hmm. Noies més joves, cada vegada més aficionades, podem dir, a aquestes compres compulsives, amb roba, amb tecnologia, en quin és el sector que més abunda, això?
Els estudis el que diuen és que les noies, les dones, compren més articles vinculades amb la imatge, articles que tenen que veure amb l'estètica, amb la identitat de la persona, no?
Uh-huh.
I els homes compren més articles vinculats amb la tecnologia. Però no vol dir que també hi hagi una compra compulsiva, no? Llegíem un article que els homes col·leccionen i les dones compren compulsivament. Això seria una mirada o una miqueta, diguéssim, des d'un punt de vista no gaire d'equitat, no? Però, en general, nosaltres aquí a la unitat, els homes que hem vist en un tema de compra compulsiva, sovint estan relacionats també amb el tema de la tecnologia, no? De voler estar a l'última, amb moltes aplicacions i amb molts dispositius, i això, al final, també amb una impossibilitat de pagar-ho i demanar a Déu crèdits, etc. No?
I en aquest cas...
Els dos perfils.
Sí.
Que veiem.
I en aquest cas també podria desembocar en un fet d'addiccions als videojocs o addiccions també d'altres tipus, no?
Bueno, a vegades sí que es veuen addiccions que quan se suprimeix la conducta problema apareix una altra de substitutòria, no? Aquí val la teràpia d'entendre que al final la realització de la conducta és evitar un malestar i que el que s'ha de tractar justament és tolerar aquest malestar, no? I moltes vegades és treballar amb que, bueno, que la persona doncs, no ha d'estar permanentment distraient la ment amb activitats, sinó que potser està bé poder fer silenci, poder estar tranquil i poder viure amb una mica menys d'activació a nivell cerebral. No? Sabem que amb addiccions a conductes, igual que amb addiccions a substàncies, hi ha una hiperactivació de la via dopaminèrgica. Llavors, aquesta necessitat de rebre estímuls, no? Veiem que també això passa amb els videojocs, passa amb les xarxes socials, però també pot passar amb aquest visionat continu de productes a adquirir, no? No hi ha una relació molt clara que diguem compradors compulsius també abusen de videojocs. Jo diria que són diferents perfils de persones i actualment no hi ha cap estudi que ho confirmi, però en tot cas sí que s'ha de tenir present que són conductes que hiperactiven els mateixos nuclis a nivell cerebral.
Mm-hmm. Doncs, Domènica Díez, moltíssimes gràcies per parlar-nos sobre aquesta patologia que en un dia com el divendres, no, de Black Friday encara costa desfer-se'n una mica més d'aquestes addiccions. Gràcies i a seguir conscienciant a la gent que malauradament doncs, s'ha de trobar en aquesta situació. Gràcies, Domènica.
Molt bé, gràcies a vosaltres per fer-me difusió.
I el Black Friday s'ha acabat amb la majoria dels comerços i els primers resultats comencen a sortir a la llum. Ha comprat molta gent? Ha estat en xifres semblants als Black Fridays dels anys anteriors? Què és el que més s'ha comprat? En parlem amb l'Esther Lorente, d'Ocu Catalunya. Esther, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, ha sigut un bon any de Black Friday?
Per les botigues, sí. Ha sigut un any una mica superior a la compra que l'any anterior, que el 2022. I bé, de mitjana s'han gastat, de mitjana, que no vol dir que tothom s'hagi gastat això, uns 280 euros per persona que ha comprat el Black Friday. Llavors, hi ha molta gent que ha preferit comprar online i d'altres a botiga física, però sí, ha sigut una bona campanya.
Pel que fa a compres físiques i compres online, també hi ha diferència o no massa?
Nosaltres el que veiem és que, nosaltres monitoritzem preus des de fa 8 anys i monitoritzem preus de botigues online. Llavors, respecte a les botigues físiques, no t'ho sabíem dir. Però les que hem monitoritzat, el que sí que veiem és que no s'aplica la rebaixa com ho preveu la llei. La llei el que preveu és que tu has de rebaixar del preu més baix dels últims 30 dies, d'aquell preu, fer una rebaixa. I això no hem vist del nostre estudi de 18.000 preus, no hem vist cap ni un que complís això. Sí que posaven a rebaixa respecte a preus anteriors, però no al preu més baix dels últims 30 dies. Llavors nosaltres amb això estem una mica alarmats, perquè hi demanem de les autoritats una mica de vigilància, perquè sí que hi ha hagut alguna rebaixa, però no segons diu la llei. I a més és que el que hem advertit també és que de vegades també hi ha fins i tot pujades de preu.
I a què es deu que això no s'hagi fet així?
Bé, jo suposo que una falta de control. Nosaltres, com a organització de consumidors, tenim unes eines i les fem servir, que és monitoritzar preus a internet, però clar, no podem anar botiga per botiga, ni totes les botigues que venen per internet. Agafem un ventall de 62 establiments i agafem uns determinats productes i anem monitoritzant, ja et dic, fins a 18.000 preus. Però clar, el que veiem és això, que és que no es compleix la normativa. Sí que potser fan una rebaixa d'algun preu anterior, però no el preu més baix dels últims 30 dies, que és el que diu la llei, que és el que s'ha de dir per dir que estem en període de rebaixes. Si no, doncs, bueno, doncs no estem en període de rebaixes, no passa res, també pots vendre els productes, no vol dir res. Però estàs induint una mica error al consumidor, que es pensa que està davant d'una gran oferta i no ho estan.
Ja. I què és el que més s'ha comprat? Podem dir que la roba, complements, tecnologia...
Sí, l'estrella és la roba, complements i calçat, no? I seguit per productes d'electrònica i informàtica. Mm-hmm. Són les que més es compren. Bueno, després, però, bueno, hi ha moltes ofertes, perquè clar. Més això sí que és veritat, que aquesta pràctica l'hem rebut durant aquests dies de tot arreu, no? Fins i tot al supermercat hi havia Black Friday. Però el que més es compra, diguem-ne, és en aquests dos sectors, moda, calçat, complements i productes d'electrònica o informàtica.
Per tant, vosaltres, ara amb això que ens explicaves, no, de que no es compleix amb la normativa... Mm. Creieu que val la pena comprar en Black Friday?
El que val la pena és fer un control de preus i tu fer-li, si tens, li tens a l'ull posat alguna cosa, fer-li un seguiment i fer les coses amb seny. A lo millor sí que estarà més rebaixat, que no pas a principis de novembre, pot ser. Però a lo millor al mes d'octubre estava més econòmic. És que això no ho sabem. Llavors, no recomanem comprar, evidentment, la gent que faci el que necessiti, però sí estar alerta i no deixar-se endur de vegades per aquests reclams tan llampants, no? I tan enlluernadors que en realitat doncs no estàs comprant cap ganga, no? Llavors, a l'hora de comprar, doncs si necessites alguna cosa, evidentment l'hauràs de comprar, però no comprar compulsivament i picar coses que potser no necessitaves.
Clar, sobretot això passa quan són compres innecessàries, oi? Compres sí. Que veus així i tens un enamorament d'aquests a primera vista, no?, amb algun producte que realment no necessites i del que no has fet un seguiment perquè anteriorment doncs, no t'havies ni fixat.
Sí, i tant. Llavors, el que et dic és perquè nosaltres el seguiment aquell l'hem fet de productes a venda online i allà et surten els banners aquest i vinga, superoferta, i et sembla que està... molt bé de preu, no? Llavors, nosaltres el que diem és això, escolta, si no és una rebaixa com a tal, com marca la llei, no feu aquests reclams perquè esteu induint a error. No vol dir que el preu que no sigui econòmic. Nosaltres també el que oferim als nostres socis i a la gent que vulgui mirar-ho són uns indicadors de preus de què és el que valen més o menys les coses, perquè potser tots els dies no ens estem comprant un ordenador portàtil, no? Doncs potser no sabem molt bé per on estan els preus, mirar una mica a veure quins són els preus de mercat més o menys i després ja anar a comprar i veure si m'estan fent una superoferta o potser no. Mm-hmm. La informació i prendre consciència sempre serà una gran aliada del consumidor.
Exacte. I ara que ja ha passat el Black Friday, clar, estem en el cap de setmana posterior a Black Friday, que normalment en alguns comerços encara es manté. Veieu que després aquests productes que han estat rebaixats continuaran amb descomptes, amb rebaixes?
Hi haurà alguns que sí, uns altres que potser doncs tornen a pujar una mica de cara també a la campanya de Nadal, que clar, el Nadal també vindrà i són uns dies determinats i de vegades anem amb aquests compromisos.
Clar, ho dic perquè en molts casos, sobretot en temes de roba, complements, veiem una oferta de Black Friday i que després, amb el pas dels dies, va baixant encara més. Clar, això no se sap ara... I tampoc se sap si per la campanya de Nadal doncs tornaran a pujar, en aquest cas.
No ho sabem això, però bueno, si nosaltres com a consumidors anem advertint que aquesta botiga o en determinada o en aquell lloc això ho fan normalment, doncs ja podrem prendre les nostres decisions a l'hora de comprar o no.
Exacte.
Però el problema de tot això és monitoritzar tots els preus i fer-li un control i un seguiment. Nosaltres com a organització de consumidors podem fer alguna mena de tasca, però el que sí que demanem a les autoritats públiques és que facin més control i més seguiment de tot això, evidentment. Mm.
Doncs Esther Lorente, delegada d'Endoco a Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres.
A vosaltres, bona tarda.
I a continuació parlem de les dues caigudes que hi ha hagut recentment de tot el sistema tecnològic de pagament. Si el cap de setmana passat no en teníem prou, un divendres va tornar a passar. Ara tornem i ho expliquem amb calma.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Tras el parón, la Liga rueda de nuevo.
Viajeros al tren.
Y te lo contamos en tiempo de juego con Paco, Lama, el mejor equipo de la radio deportiva y los mejores oyentes.
El balón ni se intuye, las líneas del campo no se ven nada y los porteros no existen.
Este domingo, Cádiz, Real Madrid. Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi y las motos. Gran Premio de MotoGP de Valencia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
De dilluns a divendres.
Confidencia.
Momentos. Luis Rodríguez. Esports COPE, un equip guanyador. Opinió, informació, protagonistes, debats...
Us diverteix o us avorreix el mercat? O us torna bojos o...?
A mi me tiras todas las narices. Me suena a tal cachón, a tal monfa, que estoy absolutamente convencido que no se lo cree nadie.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Un dels grans problemes de no portar efectiu és el que va passar en dues ocasions aquesta passada setmana. Una dissabte i l'altra divendres. Una caiguda de tot el sistema tecnològic de pagament. Dues hores sense bízums ni targetes de crèdit per una caiguda temporal de Red 6. Això és el que va passar fa uns dies i que va agafar tothom d'imprevist. La plataforma de pagament bancari va viure una incidència que va afectar tots els bancs i, per sort, es va solucionar dues hores més tard. Però què hagués passat si no s'hagués solucionat? Com ens afectaria això? Li preguntem sobre el tema a l'Esther Lorente, delegada d'Andoco Catalunya. Esther, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, van estar tots els bancs espanyols afectats, no? I tota mena d'operacions es van veure cancel·lades d'un moment a l'altre. Això, clar, si no s'hagués solucionat, hagués creat un problema greu, no?
Jo crec que sí, perquè pensa que, a més, tampoc no es podia treure diners dels caixers per pagar amb diners efectius. I avui dia, pues, quasi bé, moltes coses les fem amb el mòbil o amb la targeta. És a dir, el tema, doncs sí, sort que es va poder solucionar. Aquestes empreses també tenen els seus mitjans, no?, per donar servei i restablir-ho, però sí, hauria estat un bon ensurt.
Mm-hmm. Caixers automàtics, pagaments per datàfon, pagaments electrònics també, Bizum, al final tot el sistema tecnològic es va veure afectat per aquesta caiguda. I com ens afecta això a tots nosaltres? Clar, si ens quedem sense poder pagar, sense poder fer compres, tant els establiments, els comerços, com les persones mateixes, doncs es queden més penjats que no sé, no?
Sí, sí, bastant, bastant. A veure, si això passés i amb una perpetuïtat, diguem-ne, o una permanència, ja buscaríem la solució, suposo, no? Perquè a més seria un mal de tothom. El que sí que hem vist, i hem rebut alguna queixa i algun comentari, és que durant aquest termini de temps, gent que havia fet un pagament amb targeta i que se li va quedar penjat, va poder pagar amb efectiu a l'establiment, però després li ha arribat el càrrec a la targeta, és a dir, ha pagat dos vegades. Llavors, davant d'això, bueno, perquè pot ser que hi hagi gent que li hagi passat. Davant d'això, nosaltres hem fet algunes consultes i el que veiem, bueno, una mica el que aconsellem és primer revisar els pagaments, no sigui que ens hagués passat això, els pagaments del dia del dissabte. Vale? Uh-huh. I en el cas de que ens hagin cobrat amb la targeta i haguessin pagat també amb diners efectius, doncs potser hauríem de reclamar al banc perquè ens ho tornin. El que passa que els bancs, doncs una mica, el que diuen és que hem de reclamar a l'establiment. I aquí és una mica el peix que es mossega la cua. Si a l'establiment ens van donar un rebut i tenim conforme que s'ha pagat, i després també tenim el tema de cobrament per targeta, doncs és anar a l'establiment i negociar una mica. Però sí, és un daltabaix que sembla mentida que depenem molt d'aquestes coses.
Mm-hmm. Un mal de cap, sens dubte, els que ho han hagut de patir. Perquè, clar, jo me'n recordo, no? Sortíem del programa i anaves a qualsevol lloc i estava... Hi havia moltíssimes cues, no? Per exemple, a les botigues, perquè no es podia pagar i estava tot col·lapsat. Ara, si a sobre aquests pagaments es fan dobles per error i cap, ni el banc ni els establiments donen cap mena de solució, clar, això també doncs, esdevé un problema més afegit.
Sí, a veure, jo crec que els bancs sí que haurien de donar una solució perquè, encara que no siguin ells els responsables perquè és RedSys, també són els garants de respondre una mica dels sistemes de pagament. I llavors, si anem al banc i diem, mira, tinc el rebut conforme que ho vaig pagar amb efectiu i, a més, aquí surt aquesta... Pues, ho haurien de fer. Una altra cosa és que ho facin. I que, bueno, també dependrà dels imports, no? Si estaves comprant un quilo de taronges, potser, mira, ho has pagat dues vegades, no et val la pena fer tant d'alta baix, però potser hi havia pagaments bastant elevats justament en aquell moment.
Clar.
Llavors, davant d'això, sí que si veiem que ja ens ha fet el doble càrrec, adreçar-nos a l'entitat bancària i a l'establiment a veure si es pot solucionar.
Uh-huh. I en el cas, posem-nos en el cas, per exemple, de que no s'hagués solucionat a les dues hores, què hagués passat i què és el que, quines mesures haguessin pres o què és el que s'hagués fet com a alternativa?
Pues mira, és que no t'ho sé dir, perquè igual que no sabíem si venia un virus i ens confinàvem a casa, jo crec que s'hagués hagut de fer alguna cosa, fer com es feia abans a les botigues, de que t'ho apunto aquí i ja vindràs a pagar-me, una mica per tirar endavant al moment concret, però clar... És que tampoc no es podien treure diners en efectiu. I llavors, clar, és que és com ho pagaràs això i transferències bancàries tampoc no es podien fer. És una mica...
Sí,
bueno,
sí,
que sembla el món de la tecnologia.
Clar.
I de vegades no ens adonem. Donem les coses per sentades i després passen aquestes coses.
Mm-hmm.
Però, bueno, per sort, es va poder solucionar ràpid perquè ja et dic que aquestes empreses tenen uns sistemes molt eficients de solució de problemes immediats.
Mm-hmm. Exacte. Exacte, una mica fer com a l'antiga usança, no?, que es diu, tenir diners en efectiu també per si de cas en algun moment doncs passa això, i clar, en dues hores potser no es va notar tant com es podria haver notat, no?, però clar, comerços, botigues, sí que s'haguessin pogut ressentir sobre el tema també.
Sí, sí, i a més una cosa que de vegades la gent no hi pensa, sobretot la gent més jove i que paguen amb el mòbil i no tenen ni tan sols una targeta física, no?, i el dia que perds el mòbil o se't cau i se't trenca, com ho fas? Jo sempre aconsello portar sempre una mica de diners en efectiu, tampoc no cal portar molt, però alguna cosa per sobreviure. Perquè aquestes coses poden passar. Pagues amb el mòbil i si et roben, com pagues, no? Com, mm-hmm. com vols fer les coses, no? Doncs una mica... Dependre d'aquestes tecnologies està molt bé, però bueno, això ens ha de servir una mica com a reflexió de dir, bueno... ojo que estem molt venuts.
Exacte, i doncs que aquest efectiu ens pot salvar en un moment donat d'un imprevist d'aquest estil. Esther Lorente, delegada d'Aqua Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar nosaltres sobre aquest tema. Esperem que no ens trobem un altre dia amb el mateix.
Sí, tant de bo.
Gràcies. Bon dia. Parlem ara amb l'Albert Escolà, que és arquitecte a Tel Aviv i s'ha endinsat de ple en el món israelià. I avui volem parlar amb ell com a testimoni indirecte de la brutal situació que s'està visquent i que ell en primera persona també està patint. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'Israel, tu estàs a Tel Aviv, una situació complicada, difícil i molt dramàtica, no?, amb la guerra.
Sí, la veritat és que és una situació, per mi, bastant diferent a totes les altres, als altres conflictes que hem patit a Israel amb Hamas. Jo crec que el punt d'inflexió, i cal recordar-ho, va ser el 7 d'octubre, quan Hamas va decidir cometre un atac terrorista a una gran escala a la població israeli, matant d'unes maneres, per mi, molt inhumanes, difícils d'explicar i difícils d'imaginar, a la població, a una gran part de la població israeli, assassinant a nens, assassinant a dones, a gent gran, i a més després sequestrant una gran quantitat d'hostatges. Estem parlant de 241 hostatges que se'ls van emportar a Gaza. Va costar o costa d'entendre que un atac d'aquesta escala o d'aquesta envergadura no tingui repercussions. I en aquest cas, el que tampoc entenc és com Hamas no va calcular les conseqüències que aquest atac podria causar a la seva població.
Clar, aquests dies veiem un vídeo teu en el qual, amb el qual et vas fer viral, no?, el teu Instagram, explicant històries tan impactants com la de l'Abigail, aquesta nena que ha perdut els seus pares davant dels seus ulls i ara és una rehén, no?, de la guerra. I explicaves una mica la seva història, no?, els seus germans també petits. Aquesta nena és molt petita.
Sí, aquesta nena té 2 anys. I la història parla... De fet, jo sóc conscient de que hi ha moltes històries com la història de l'Abigail, que van passar el dia 7 d'octubre, però crec que el món no és capaç de digerir 240 hostatges, o 200, perdona, no estem parlant dels hostatges, estem parlant de la gent assassinada, que van ser aproximadament 1.300. Doncs no... Es fa difícil d'empatitzar amb 1.300 assassinats. D'aquesta manera, enfocant-nos una mica en la història concreta d'una persona de tantes, creiem que era, crec que es fa més digerible i més i la gent pot empatitzar més amb històries com la de l'Abigail. L'Abigail vivia al sud, a Kfaraza, a un poblet que està a 3 quilòmetres de la franja de Gaza, quan els terroristes van entrar a la seva casa i van matar els seus dos pares davant dels seus ulls. Els seus dos germans es van amagar a l'armari i van estar més de 14 hores amagats a l'armari. L'Abigail va aconseguir escapar-se quan van matar els seus pares, va aconseguir sortir de casa, marxar corrents cap a la casa del veí, va picar la porta, el veí la va deixar entrar, i després els terroristes van sequestrar els seus veïns i a l'Abigail. Els seus dos germans, que com et deia van estar 14 hores dintre de l'armari, expliquen que durant aquestes 14 hores el nen va anar un parell de vegades a la cuina a buscar aigua per la seva germana i va haver de passar per davant, dels seus pares que estaven assassinats a terra.
Déu-n'hi-do la història d'aquests pobres nens, que al final és la història, malauradament, de molts, no?, de centenars i milers. Clar, Albert, tu al final doncs estàs allà, estàs a Tel Aviv, te n'adones d'això en primera persona, no?, també. El teu dia a dia doncs es basa en aquestes horribles imatges, no?, en aquestes horribles notícies. Com ho vius? Tu, per exemple, en el teu dia a dia, què és el que fas i com suportes tot això?
Doncs mira, el 7 d'octubre, nosaltres fins al 7 d'octubre estàvem en una situació normal o aparentment normal, en el sentit de que nosaltres fèiem les nostres vides, era un dissabte, com sabeu, a Israel el dissabte és com si fos el diumenge a la resta del món, el diumenge és el primer dia de treballar, i estàvem acabant les festes del Rosh Hashanah, de l'any nou israelí, després havíem passat les festes del Yom Kippur, i ara estàvem fent les festes, estàvem acabant les festes del Sukkot, que són les últimes que se succeeixen. Aquell dia era, com et deia, l'últim dia abans de començar a treballar, després d'unes vacances de 3 setmanes, i ens vam despertar a les 6:30 del matí, degut a que van sonar les alarmes a moltes ciutats d'Israel, i nosaltres a Tel Aviv ens van sonar les alarmes a aquella hora. Jo recordo despertar-nos d'una... molt desorientats, no enteníem d'on venia i per què s'anaven les alarmes. Sí que et dic que ens vam aixecar, vam agafar la nostra filla petita, ens vam anar en el refugi. Dins del refugi recordo escoltar els espatecs dels coets i de la cúpula de Barzel que va fer explotar a l'aire aquests coets, i després ens en vam tornar a dormir pensant-nos que, bueno, que no, pues no,
que no passaria res.
Sí, algunes vegades, no sempre, no és el dia a dia, però sí que de tant en quant sonen les alarmes i ens hem de córrer al refugi. Al cap de 2 hores recordo que van tornar a sonar les alarmes, i llavors eren les 8 o 8 i mitja del matí, i vam posar la televisió, i llavors doncs a la televisió hi havia notícies molt difuses de que hi havia hagut un atac al sur i que s'havien trencat les barreres de seguretat que separen el que seria la franja de Gaza amb Israel, però encara no se sabia l'envergadura de l'atemptat. Durant aquell matí vam començar a rebre missatges i vam començar a visualitzar, a veure a través de les xarxes socials testimonis de gent que estaven demanant que arribés l'exèrcit en el sur, i allà va ser quan vam començar a entendre que aquest havia estat un atac per sobre del que estàvem acostumats a Israel. A Israel pensa que, com et dic, hi ha moltes friccions i estem acostumats a tenir èpoques amb més violència o èpoques amb menys violència, però un atemptat coordinat d'aquestes característiques, jo crec que cap israelí, o feia molts anys que els israelians no se sentien tan, o es van sentir tan vulnerables.
Imagino que aquell dia va ser un impacte impressionant, no? Al principi és això que comentaves, no us ho creieu fins que vau prendre consciència de que al final doncs es tractava d'això. Creus que es podrà resoldre el conflicte? Creus que acabarà, que té un període de temps curt, o que malauradament va per llarg, això?
Mira, nosaltres... jo crec que nosaltres representem una part de la societat israelí, que és la societat moderada, la que creu que no tot és blanc o negre, la que creu que ni uns són dolents ni els altres són els bons, o viceversa. Sí que és veritat que estem ben, al cap de molt poc temps d'aquest atemptat i de la resposta que Israel va llançar contra Hamas, el món s'ha polaritzat entre els bons i els dolents. I a mi, com a espanyol que fa 10 anys que visc a Israel i que per tant entenc la idiosincràsia d'aquella zona, fa molt de pena i fa molt mal veure les declaracions o veure com la gent que no hi viu, que potser no, o que probablement no ha vingut mai a Israel o a Palestina, opina d'aquesta, d'una manera molt superficial, sense entendre el conflicte, demonitzant una banda o una altra. Si em preguntes si hi veig un final, de moment crec que per començar, com si diguéssim, perquè puguem començar un nou futur, perquè està clar que ni uns desapareixeran ni els altres tampoc desapareixeran, crec que el primer que hem de fer és treure Hamas de Gaza, alliberar els palestins de Hamas. Ells mateixos no ho poden fer perquè estan sotmesos, porten 20 anys sotmesos en la dictadura d'aquest grup terrorista. Els seus veïns, Egipte, Jordània, tampoc han ajudat mai a posar ordre a la franja de Gaza. I al final, els israelians, que són els que han patit aquest atemptat tan atroç, serem o seran els que acabin amb Hamas. Crec firmament que Israel està determinat a acabar amb Hamas i donar a l'autoritat palestina, que de fet Abu Hamas ja s'ha compromès a fer-se càrrec de la població de la franja de Gaza amb la condició que l'exèrcit d'Israel proveeixi de seguretat en els seus líders polítics perquè hi hagi un futur més pròsper a la zona i perquè hi hagi un futur en el qual les dues poblacions puguin conviure. Mm-hmm. Està clar que requereix molt esforç per uns i pels altres. I jo crec que els israelians també haurem d'entendre que amb les polítiques que s'han dut fins ara, les polítiques que ens han dut fins ara, els 20 anys que portem de governs d'en Netanyahu, ens han portat fins aquí. Per tant, crec que nosaltres també hem de fer un replantejament i entendre que les polítiques que s'han fet fins ara no han donat fruits.
Abans comentaves que portaves 10 anys vivint allà, a Tel Aviv. Mm. En algun moment t'has plantejat marxar, voler tornar, per exemple, a Catalunya i deixar enrere la guerra i aquesta situació tan dolenta que esteu vivint, o sempre t'has mantingut ferm en aquest aspecte i vols quedar-t'hi?
Mira, jo com a espanyol o com a català he admirat i admiro molt el poble israelià. Crec que el poble israelià és un poble amb molts emprenedors. Jo sóc una persona emprenedora i m'hi sento molt identificat. Té un ecosistema econòmic molt avantatjós, en el sentit de que si tens idees, si tens noves idees, Israel és un lloc on tu les pots posar en pràctica i créixer. M'he plantejat alguna vegada venir, però no pas pel conflicte israelo-palestí, per altres motius més aviat familiars, perquè la meva família, doncs, al final és d'aquí, és d'Espanya, i el que sí que et puc dir és que jo no vull marxar d'Israel perquè Hamas o perquè els palestins vulguin fer fora o vulguin fer desaparèixer el poble jueu d'Israel. Per tant, mentre aquesta no serà el motiu pel qual jo marxaré d'Israel. Crec firmament que la democràcia, perquè al final Israel és una democràcia i és potser l'única democràcia d'aquell entorn, és l'únic sistema que a mi, com a espanyol, em dona protecció i comparteixo els ideals d'una democràcia, no comparteixo els ideals d'una autocràcia o d'una dictadura.
I la família, què et diu? Perquè tens família aquí a Espanya, no? També deus tenir coneguts o familiars allà a Tel Aviv que deuen estar patint el mateix que tu, però la família que ho viu en la distància, no? La família que està aquí i que veu que el seu ésser estimat està en un país amb guerra, no? Perillós, com ho viuen ells? Què t'han dit? En algun moment t'han demanat que tornis? Es preocupen, imagino, moltíssim, no? Pel teu dia a dia. Com ho viuen ells des d'aquí?
Doncs ells ho viuen amb força angoixa. Pensa que aquí els mitjans de comunicació tampoc ajuden gaire a explicar la història o explicar la situació. Per tant, jo els explico des de la nostra perspectiva, des de la nostra visió. Ells els agradaria que us ho vingués, evidentment, però per altra banda també entenen que jo tinc un projecte de vida, tinc una feina, tinc una empresa, i per tant, doncs, en aquests moments ells saben que tot i que jo pugui venir aquí a Espanya doncs a descansar o a veure la família o a desconnectar una mica del conflicte, al final era tornar. A Tel Aviv tampoc és una ciutat en la que et sentis... jo els he dit sempre, és a dir, mentre jo no em senti amenaçat directament, doncs em quedaré a Israel.
I en quin moment diries que t'has sentit potser més amenaçat o més insegur? Parlàvem abans d'aquella nit, no? D'aquell moment confús, no? De saber si era una cosa o si era una altra. Però en algun dia en especial heu sentit, per exemple, doncs, aquesta por i aquest temor de que us pogués anar a la vida?
No. Sí que és veritat que el 7 d'octubre serà una data... per mi, jo crec que això és un trauma nacional, és a dir, el 7 d'octubre serà un trauma nacional com va ser l'11 de setembre pels Estats Units o com va ser el 11 de març a Madrid amb els atemptats terroristes de Atocha o, per exemple, l'atemptat que es va fer a les Rambles a Barcelona. Mm-hmm. Jo crec que qualsevol persona pot sentir-se amenaçada el dia que passa aquest atemptat i els dies posteriors fins que no s'acaba d'entendre l'envergadura de l'atac i fins que no comences a entendre qui és el verdader enemic. Jo recordo que aquell dia la por que teníem era, primer, que hi havia aproximadament 1.200 o 1.400 terroristes que havien entrat a Israel i, per tant, i l'Estat o el govern israelià no podia garantir que no hi hagués terroristes encara voltant per Israel. Per tant, els primers dies van ser bastant confosos, em vaig sentir bastant amenaçat, però no fins al punt de córrer perill la meva vida.
Mm-hmm. Així doncs, seguiràs a Tel Aviv, seguiràs a Israel... I clar, en el món, per exemple, de la feina, no? Ara deies, tinc una empresa, tinc negocis aquí. Com t'ha afectat això a nivell laboral?
Doncs mira, jo crec que el mes d'octubre va ser un mes que des del 7 d'octubre la societat israeliana va quedar paralitzada, però sí que és veritat que a poc a poc, sobretot al cap de la primera setmana, la gent vam parar, no vam treballar. A partir de la segona setmana vam començar a treballar d'una forma híbrida, és a dir, treballant des de casa. Els meus treballadors treballaven des de casa també. Les escoles i les universitats les escoles sí que van obrir o van començar a donar classes a partir de la segona setmana. I com et dic, Israel i el poble jueu és un poble fort, és un poble que ha patit molts episodis de violència i se sap sobreposar. Jo crec que a partir del novembre, a partir de l'1 de novembre, jo sí que vaig notar ja un canvi en el sentit que l'economia va tornar a posar-se en marxa, totes les empreses i tots els treballadors van començar a tornar als seus llocs de treball, i el que sí que ara ens passa és que hi ha molts treballadors que estan fent servei a l'exèrcit militar, a l'exèrcit, i per tant, doncs, aquests no estan als seus llocs de treball, però anem fent, és a dir, com et deia, la població israelí està acostumada, ha patit altres vegades atacs similars o atacs d'aquest estil. Uh-huh. I sap com s'ho va posar, sí. I no tinc cap dubte que se'n sortirà i que tirarà endavant.
Doncs Albert Escolà, arquitecte de la BIF, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva història, la teva vivència personal en el dia a dia aquí a Israel. Esperem que la cosa avanci i se solucioni el més aviat possible, tant de bo fos així. I et donem les gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos com és la teva vida allà. I tant de bo, a poc, anem superant i no hi hagi tantes guerres al món. Que moltíssimes gràcies.
Gràcies, mare. A mi m'agradaria també afegir una última cosa. La gran majoria dels israelians també volem Gaza lliure, però volem Gaza lliure de Hamas.
Gràcies, Albert.
A tu.
Uns minuts descobrim el projecte que tenen entre mans els alumnes d'unes quantes escoles de Catalunya. Ja us avanço que té molt a veure amb la nàutica.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Dos grandes de la comedia. Juntos en la tarde del domingo. Paco Martínez Soria y Alfredo Landa. El abuelo tiene un plan.
Un plan. Os digo que tiene un plan.
Y Genaro, el de los 14.
¡Viva Genaro!
Que trinca una de 14.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Conrado, buenos días.
Hola, buenos días. Yo este verano, comiendo en casa, éramos 6 personas, y había unas judías muy ricas allí comiendo, y resulta que según me meto la cuchara, encuentro algo duro, me lo saco de la boca y era un diente.
No.
Y ya pregunto, ¿de quién es este diente? Pues de la cocinera.
Ay, mamá.
Caído, llevaba toda la mañana buscándolo.
No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Exposito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque sí. Me drogué.
Partas, apúrame.
Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
Momentos.
Luis Rodríguez.
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Que t'has saltat etapes de tu vida. No l'has vivido, ¿m'entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que tendria de ser feliç.
Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Una regata, però no una qualsevol, una regata de categoria. Això és el que faran els alumnes de primària i secundària dins del marc del programa que ara mateix expliquem. Parlem ara d'educació i de nàutica, perquè la Generalitat, la Barcelona Capital Nàutica i el Museu Marítim de Barcelona estan formant en nàutica a més de 5.000 alumnes de Catalunya a través d'un programa educatiu 22 dies en 22 peus, aventura en solitari a l'Atlàntic, en el que hi participen alumnes de 64 centres de Catalunya i Espanya, i els quals els hi proposen, sobretot a l'alumnat de primària i a secundària, a fer el seguiment d'una regata transoceànica en temps real. Sobre el tema, perquè ens expliqui aquest programa, en volem parlar amb la responsable del projecte, la Mireia Cornudella. Mireia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, es tracta d'una regata, però no és una regata qualsevol, no?
No, és una regata que li diuen l'Himalaia del mar, per la seva dificultat.
I com és que us aventureu, per exemple, amb tants alumnes, que al final no deixen de ser nens i nenes, en aquesta regata tan complicada, tan difícil, no? I tan arriscada, també? Com és que ho heu decidit, això?
Bueno, el que aprofitem en aquest projecte educatiu és, consisteix en fer el seguiment en temps real d'aquesta regata, de la travessa de l'Atlàntic, apadrinant, és a dir, que els nois i noies de les escoles i d'instituts de Catalunya, i també està obert a la resta de territori espanyol, que apadrinin els esportistes d'èlit que estan fent aquesta travessa. I aleshores el que el projecte educatiu facilita als docents són tot de materials, perquè a través d'un motiu com pot ser una regata i tenint, diguem-ne, persones com són els esportistes d'èlit participant-hi, doncs tinguin un motiu més de motivació per treballar a l'aula, diguem-ne, les matèries que estan fent tant en les escoles com en els instituts, no?
Mm-hmm. És la segona edició d'aquest programa, d'aquest projecte, però, clar, són molts els alumnes que hi participen i, sobretot, són alumnes de Catalunya, no? Quines escoles participen?
Bueno, majoritàriament, ara hi ha 52 centres públics de tot Catalunya, vale, i estan repartits per tot el territori català, majoritàriament a la província de Barcelona, però també en tenim a Girona, a Tarragona i una a Lleida. I bé, majoritàriament el que dèiem són centres públics, n'hi ha 12 de concertats, i la veritat és que les característiques dels centres són molt diversos. Per tant, contents perquè creiem que és un projecte que està molt, molt treballat, que és molt obert i que és fàcil d'aplicar, i per això tenim, diguem-ne, aquest potencial de centres educatius que confien en tot l'equip que hi ha al darrere per treballar a l'aula, no?
Mm-hmm. Després parlarem amb el segon classificat regatista d'aquesta edició del 2023, que és el Carlos Manera, i que té un fort vincle amb el projecte. Però, clar, abans, Mireia, volia preguntar-te, perquè, clar, aquesta regata, suposo, a part de comptar amb els alumnes, també comptarà amb professors, no?, que acompanyin aquests alumnes. Imagino que heu hagut de fer una formació, que us heu hagut de preparar per poder-ho fer, no?
Sí, mira, hem fet una formació als docents, val? També el Departament d'Ensenyament aquí ens ha donat un bon recolzament per tenir, diguem-ne, tot el material ben treballat i per poder posar-nos molt en el paper dels mestres i dels professors. I bé, nosaltres, en tot el projecte, diguem-ne, facilitem als docents que puguin treballar amb la perspectiva STEM, és a dir, on puguin treballar ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques a l'aula. Els donem eines per poder treballar de manera competencial. Tenim molt en compte els ODS, el que diem els objectius de desenvolupament sostenible, i els hi tenen en aquesta formació els nous reptes que hauran de resoldre dins de l'aula conjuntament amb treball cooperatiu amb els alumnes, seguint la regata des de l'aula. I una de les grans valors que té el projecte és que ens ajuda a promoure l'esport de la vela, perquè molts d'aquests professors i mestres, alumnes i famílies dels que estan fent tot el seguiment, no hi hauria en el seu camí doncs una manera d'apropar-se als esports nàutics i a l'àmbit mar i conèixer els temes de l'oceà d'aquesta manera, i creiem que el projecte educatiu està creant aquest vincle, no?, entre els centres, les famílies i el coneixement de l'oceà i el coneixement del mar, i en específic de l'esport de la vela.
De la vela.
Que és un esport molt complet.
Mm-hmm. Sí, sí, i a més ho fan tot això sense deixar de banda les altres matèries, no?, perquè fareu des dels centres educatius faran un seguiment en temps real d'aquesta travessa, alhora que també seguiran aprenent les altres matèries, com per exemple geografia, matemàtiques, ciències, no? Vull dir, no deixaran de banda els seus estudis.
Correcte, correcte. La base una mica del projecte és el que dèiem, que aprenguin a base d'entendre, de raonar, de resoldre problemes, no?, de que es plantegin dubtes i estratègies i de la mà dels docents vagin resolent tots aquestes temàtiques que estan vinculades al currículum escolar. I el que provoca, diguem-ne, o el que facilita aquest projecte educatiu és que ho treballin amb molta motivació, amb molta emoció, perquè al final estan seguint amb un personatge, en aquest cas és un esportista d'èlit, que el troben a la televisió. De fet, el Carlos va guanyar la primera etapa de la competició, de la regata, i bueno, pues va sortir als diaris, va sortir... I tot això fa que el treball que estan fent a l'aula doncs tingui un sentit real, no? Des de, bueno, des de tema d'experiments, a fer temes de, també de descobrir coses, de fer vídeos, fer relació amb textos, bueno, hi ha tota una...
la part pràctica, sí.
La part pràctica, correcta, eh? Uh-huh. I tenen unes fitxes on tenen tota la documentació per fer-ho, on se'ls dona el context, se'ls dona el repte que han de fer, els dona temes on poden consultar-los, i tenen, diguem-ne, tot molt preparat. Sabem que els docents tenen poc temps, que tenen fan una feinada extraordinària a les aules, i el projecte està amb un equip apassionat que tant del museu com de la Fundació Barcelona Capital Nàutica perquè ho tinguin tot molt, molt a punt per poder-ho aplicar-ho.
Mm-hmm. I tot això vinculat, a més, als objectius de desenvolupament sostenible 2030 i els valors de la navegació. Aquest també és un dels objectius d'aquest projecte, d'aquesta trobada a les regates, que és que doncs, ho feu a partir d'aquest sistema d'aprenentatge, oi?
Correcte, sí, sí. Mira, hi ha una cosa molt, molt creiem important també en els temes de l'aprenentatge, que és, no?, quan ho coneixes i quan ho vius i quan ho descobreixes per tu mateix, l'aprenentatge és molt més eficient, no? I quan parlem de l'oceà, és un espai molt desconegut. Quan dic oceà també em refereixo a tot, als mars i oceans, per tant, l'oceà, el concepte global de l'oceà a nivell de planeta que està, diguem-ne, que forma part important de que l'hem de conèixer una mica millor per poder cuidar-lo, no?
Exacte.
I és un dels objectius també del projecte educatiu, que no només el veiem com un color blau que el tenim més enllà de la platja, sinó que puguem conèixer-lo una mica més, i això els navegants que participen a la mini-transat són molts bons referents en tots els sentits, eh? Tant en valor com en coneixement del mar, perquè són, no només són grans esportistes, sinó per arribar a participar a la mini-transat són persones que s'han hagut de preparar molt, i tenen una característica molt particular, que és un repte personal, i és aquest el missatge que també volem traslladar als nois i noies de les escoles, de que treballin i lluitin i facin per allò que realment els hi fa il·lusió i vulguin aconseguir, no? Però que en el camí hi ha molt d'aprenentatge i molt d'anar acumulant sabers, no?
Exacte, exacte, que no és tot tan fàcil. Doncs sobre el tema parlarem també. Ara, com comentàvem, el Carlos Manera, que és el segon classificant de l'edició 2023, el regatista Carlos Manera, i parlarem, seguirem parlant sobre el tema, sobre com ho estan vivint aquests nens i nenes i què és el que ell els ensenya a tots els alumnes. Moltíssimes gràcies, Mireia, per parlar amb nosaltres sobre el tema, sobre aquest programa, i que vagi molt bé, que seguir navegant i a seguir amb aquesta regata.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu.
I si parlem d'aquest projecte, d'aquest programa, parlem també amb el Carlos Manera, com abans anunciàvem. El Carlos Manera és el regatista segon classificat de l'edició d'enguany de la Mini Transat i que té un fort vincle amb aquest projecte, amb el projecte educatiu 22 dies en 22 peus. Carlos, molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Igualment. Com és això de ser el regatista, el segon classificat d'aquesta edició 2023, i ara servir d'exemple per tots aquests nens que es presenten?
Bueno, doncs aquest resultat que hem obtingut ara de segona a la militància 2023 és un resultat que són molts anys de treball, són molts anys de buscar aquest pòdium. Sóc sincer, anàvem a buscar la victòria, però bueno, se'ns ha escapat pels pèls. I bueno, el que sent és una gran satisfacció, sobretot perquè és la demostració de que amb esforç i constància pots quasi aconseguir qualsevol somni, qualsevol cosa que et proposis, no? I és una mica, jo que vull, una mica que és el que intento transmetre en aquest projecte 22 dies, 22 peus, que ja és la segona vegada que formo part d'aquest projecte, vaig fer-lo ja el 2021, i és que, bueno, que convido a tots aquests nens i nenes que persegueixin els seus somnis, ja sigui al mar, ja sigui a terra, no? En el meu cas és exemplar que jo, doncs, des de petit he estat a aigua i des de petit he sabut que volia competir, volia bueno, fer aquesta mini transa, no?, amb el meu barco, dissenyant-lo, construint-lo, però que tal com ha sigut això, podria haver sigut una altra cosa, podria estar fent padel, windsurf, kayak o paracaigudisme. Vull dir que al final hem de trobar el que ens agrada i perseguir-ho perquè val la pena perseguir-ho.
Exacte. Clar, parlem de la mini transat, una competició que es coneix com l'Himalaia del mar. Això, pels alumnes que s'enfronten per primera vegada a aquesta regata, imagino que deu ser una impressió, no? Els deu impressionar molt i deu ser un repte, no? Vosaltres, tu, per exemple, des de primera persona, quin consell els hi dones a tots aquests nens i nenes?
Bueno, jo crec que per, o sigui, la primera vegada que fas una regata d'aquestes dimensions és una mica trobar-te a tu mateix, perquè al final mai estàs incomunicat durant aquests 17, 20, 30 dies que vaig fer jo, per exemple, la primera vegada. Mai has estat incomunicat, mai has estat sol i mai has estat en una situació similar, a mig de l'oceà, sense assistència, no? La primera vegada, sempre, jo el consell que dono és que, bueno, que vagin preparats mentalment per tot el que pugui vindre, però sobretot que intentin gaudir, que la primera vegada no s'ha de ficar pressió, que les pressions les fiquem cadascú la que volem al final i que les primeres vegades en navegació oceànica són molt, molt, molt difícils, i que, per tant, s'han d'aprendre amb una perspectiva d'aprendre i de gaudir del viatge.
Mm-hmm. El vaixell, el veler, com és de mida? I com és aquest barco? Perquè, per exemple, si han d'anar aquests alumnes, imagino, acompanyats de professors i d'experts com tu, ha de tenir unes capacitats i unes dimensions una mica grans, no?
El vaixell és molt petit. El vaixell, estem parlant del mini, que és el vaixell de vela oceànica més petit que hi ha. Són 6 metres i mig, perquè us feu la idea, és quasi com un cotxe. És un vaixell en el que és 6 metres i mig de llarg, 3 metres d'ample, però sobretot a dintre, us podeu fer la idea, doncs no podem estar a peu, hem d'estar sempre de genolls. I bueno, aquest vaixell, doncs, té aquesta dificultat que, al ser tan petit, qualsevol onada pot ser gran per ell, no? És una mica aquest és la gran dificultat.
Mm-hmm. I no creus que participar en tants centres educatius al final és una responsabilitat molt gran, ser el responsable o ser el tutor de tots aquests alumnes? Com, tu, per exemple, des de primera persona, com ho afrontes, això?
Bueno, jo ho afronto amb moltes ganes, perquè quan jo era petit no vaig tindre aquest programa educatiu, però sí que vaig tindre la sort de tindre un gran referent, no?, que va ser en el seu moment el Gerard Marín, que estava navegant i estava fent la mini transat, i gràcies a que jo vaig estar tinguent aquest referent, doncs al final he pogut inspirar-me en ell i seguir, no?, amb la vela oceànica. Llavors, per mi, jo m'ho prenc com una labor amb molta, molta responsabilitat i sobretot amb moltes ganes de veure i intentar que aquests nens puguin tindre aquest referent o que puguin tindre, si més no, aquesta visió de que la vela és un esport i que és un esport que es pot continuar i que s'ha de seguir, no?, i que se pot disfrutar, no?
Mm-hmm. Tu ara, Carlos, quins són els reptes que tens per davant?
Doncs, bueno, ara mateix em plantejo una època una mica de descans perquè... Quan volem anar a guanyar, doncs arrasem amb tot el que puguem, ja sigui energies teves i energies que penses que no tenies, i llavors, bueno, doncs quan s'acaba un projecte d'aquests que ha sigut tan, tan intens, doncs cal una mica reflexionar i tindre un temps una mica de tornar a trobar-te i tornar a agafar tota aquesta energia per enfocar el següent projecte, que jo ara mateix, doncs, de moment ho tinc en blanc, de moment ho tinc.
Mm-hmm.
En blanc, perquè m'agrada primer acabar a veure una cosa i després, doncs, ja començar a plantejar les altres, no?
Exacte. Doncs, Carlos Manera, segon classificat de l'edició 2023, regatista professional. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per donar aquest exemple a tots els nens i nenes que s'apuntin en aquest programa educatiu 22 dies amb 22 peus. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada molt forta.
Continuem d'aquí no res per parlar d'aficions, però d'aficions molt i molt profundes, per les que algú es desviu fins i tot. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Has escuchado a Herrera?
Parece que esta madrugada se ha acordado ese alto el fuego. Portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes. ¿Qué tal, Capitán Kaplan?
Es más bien una pausa operativa en este momento, una pausa táctica.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos con Luis Rodríguez. Todos los días.
Buenas historias y buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A las matinadas de COPE Cataluña.
Momentos de Luis Rodríguez. No solo hay tiempo fuera, ma cuánta
strada per rivederti ancora per uno sguardo per il mio orgoglio. Quanto ti voglio.
Aquesta nit comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Viu els teus moments a COPE Catalunya. A COPE Catalunya.
Nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Cuando venimos a todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco.
Y en Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Si alguna vegada us ha agradat tant un llibre que no heu pogut de parar de llegir i contínuament l'esteu rellegint fins i tot, segurament entendreu aquesta gran obsessió del Francisco. El Francisco Morales és un veí de Barcelona que ha escrit el Quijote a mà en 15 quilòmetres de paper de caixa enregistradora. A més, també fa obres de teatre del Quijote. I ell mateix afirma que des dels 13 anys que se'l porta llegint cada dia, fins al punt que el dia que es va casar, la seva dona va dir que es casava amb el Francisco, però també amb Cervantes. En parlem amb ell. Francisco Morales, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, usted es fan absoluto del Quijote y ha reescrito este libro. ¿De dónde le vino este cariño por el Quijote y por qué decidió escribir otra vez el libro?
Bueno, pues realmente fue una casualidad. El cariño que yo le tengo a Cervantes, que yo ya con los 13 años vino a mis manos un Quijote, pero un Quijote elemental, pero muy curioso. Yo era muy aficionado a leer. Y entonces lo cogí como si fuese un libro de entretenimiento, porque en aquella época lo que se leía eran Roberto Alcázar y Pedrín, Centella, El Guerrero de la Antifa, y yo lo cogí como un entretenimiento. Pero a medida que ya fui haciendo años, vi que era un libro más bien filosófico, ya cuando empezaba a estudiar el bachillerato y hacer ya ejercicios sobre él, ¿no? Es un, bueno, es un cariño que le tengo, una afición que ahora con ya con mis 87 años no me lo he podido sacar de encima.
Uh-huh. Y a raíz de eso también decidió empezar una obra de teatro que ya lleva varias presentaciones,
sí, bueno,
¿no?
Aquí en Barcelona, no una obra de teatro, yo he hecho 10 obras de teatro y casi todas representadas en Barcelona, en Logroño, en Cuní, en Tarragona, o sea, y no solamente me he dedicado, pues en fin, a dar conferencias, he dado conferencias aquí en Barcelona, en los ayuntamientos, también en el Ateneo de Barcelona, o sea, me he dedicado totalmente a la difusión de la cultura cervantina. Yo tengo una tertulia literaria aquí en la sede que se llama La Cervantina en Barcelona, que la celebro cada mes. Tengo un espacio para hacer con mis tertulianos y siempre hablo sobre el tema de Cervantes. El Ayuntamiento de Barcelona también me pone aquí en la puerta de la catedral el día del libro para poder leer el Quijote públicamente. Bueno, además, me hagan por la radio y por la televisión, tengo bastantes intervenciones también. Es una afición que, bueno, que desde toda mi vida pues he hecho cosas de Cervantes. Empecé, por ejemplo, cuando la UNESCO hizo, por ejemplo, el Día Internacional del Libro en el año 1995, yo copié a mano en estenografía, o sea, una especie de taquigrafía, los dos tomos del Quijote. Lo escribí íntegramente, el primer tomo y el segundo tomo. Luego después vino el año de el cuarto centenario de la publicación de la primera parte, que era dedicado al duque de Béjar. Entonces hice a mano también, porque todo lo he hecho a mano, uh-huh. Hice como una maleta, unos folios que miden, son unos... más o menos de 50 por 70, unos 200 y pico de escritura, o sea, una cosa bárbara. Yo he copiado el Quijote íntegro 3 veces.
¿Y no se cansa, o sea, no se cansa
a mano,
usted?
A mano siempre, o sea, yo siempre lo he hecho a mano, ¿eh? Y con rotulador.
¿Y no se cansa usted de escribirlo a mano tantas veces? Se lo debe saber de memoria ya, ¿no?
Bueno, lo he escrito 3 veces y claro, y lo he tenido que ir repasando y escribir a mano. Además, leerlo lo leo pues casi cada día, porque si no leo algo, hago algo sobre el Quijote. Me tengo que preparar también, me he preparado bastantes conferencias, bastantes charlas, o sea que realmente es una afición que, bueno, que es como el paleta que tiene que ir a trabajar cada día en el tema de albañilería, ¿no? Es una cosa ya que la tengo, es una vida totalmente dedicada pues a la al Quijote, ¿no?
Exacto, exacto.
Y el libro este que tú me has preguntado, que es el último que he hecho, que es el más largo del mundo, que mide 15 kilómetros de largo. O que aquí en Barcelona, y perdona que me explique, aquí en Barcelona si cogemos la tira, esta que es de registro de caja, y si la cogemos en Cornellá, pasamos toda la diagonal, que tiene 11 kilómetros, uh-huh. Y llegamos hasta el Fórum, al final al orillo del mar, y aún nos sobraría kilómetros y kilómetros de Quijote. O sea,
así es.
Es una barbaridad.
Sí,
a mí
sí.
Lo que me gustaría sería que este libro pudiera pasar a los Guinness. Pero claro, es que yo no sé cómo se hace.
Claro, yo le iba a preguntar, ¿en ningún momento ha recibido ningún reconocimiento o ningún premio por dedicarse tanto a esto?
Nada, no, en absoluto. Yo lo voy comunicando a los sitios, pero todavía no ha venido nadie para decirme, mira, pues esto es una obra que habría que reconocerla, ¿no? Pues no ha habido nadie, ¿no?
Y su mujer, es muy curioso, ¿no?, lo que dice su mujer, de que el día que usted se casó con ella, se casó con Francisco, pero también con Cervantes, ¿verdad? ¿Ella cómo aceptó eso? ¿Qué le pareció en un primer momento?
Ella, nos conocimos, y al ver que yo tenía esta afición tan grande, pues ella pues la admitió. Además, como es una cosa cultural, porque si fuese decir que es un vicio o una manía, porque yo esto lo voy llevando con mucha tranquilidad, ¿no? Yo lo hago, pero claro, no es una locura, ¿no? Es una afición como el que le gusta, por ejemplo, bueno, eso es cultural. Yo he escrito muchas cosas sobre Cervantes. Tengo en mi casa, pues bueno, como un museo cervantino. Uh-huh. Aquí vinieron unos señores a hacerme un reportaje, y bueno, se fueron enamorados de las cosas de que tengo de Cervantes, porque tengo una habitación que es la habitación cervantina, porque durante toda mi vida, yo cuando he salido a la calle y he encontrado algo curioso de Cervantes, me la he traído y he ido acumulando tantas cosas tan diversas, que bueno, que si me hablan, por ejemplo, que dijéramos de Mechero, o bien de cositas pequeñas, yo tengo de todo, la colección de monedas de Cervantes las tengo todas. Tengo las firmas de Cervantes, la de su abuelo, la de sus hermanas, la de su padre.
¿Y todo esto, cómo lo ha conseguido?
Pues yo lo he conseguido porque cuando yo trabajaba aquí, yo trabajaba en un despacho comercial aquí en Barcelona, en el Paseo de Gracia. Y cuando se iba por las tardes, me iba a la Biblioteca Central. Y allí en la Biblioteca Central ya me conocían. Ya me sacaban de seguida los libros. Yo iba a la Reserva Cervantina como un investigador. Y entonces allí yo pues veía todos los libros, y esto lo conseguí, pues bueno, pues a base de tiempo y años y años y años.
Claro, al final sí. Era un experto más y un investigador más, sí.
No es un estudio, como dijéramos, científico, como por ejemplo un catedrático, como Martín de Riquer, Francisco Rico, un montón de personajes. No, lo mío ha sido ir ingiriendo poquito a poco todas las cosas de Cervantes. Cuando he ido de viaje, siempre elijo pues el Toboso o bien a la Masilla del Alba, y voy cuando he ido a un restaurante, me ha gustado irme, por ejemplo, la Cueva del Rocinante. O sea, siempre buscando las cosas que a mí me han llenado, ¿no?
Claro. Sí. Y ahora, dentro de unos años, tiene 87 años, ¿verdad usted ahora?
¿Cómo?
Tiene 87 años, ¿verdad?
Sí.
Y de aquí, no sé, 5 años,
sí.
¿Qué es lo que quiere hacer con estas
pues
obras,
yo,
con estos
mira, yo,
objetos?
Yo, si hay alguien que me lo pone los Guinness, se lo regalo. Así, por ejemplo, una biblioteca como la de Cataluña, por ejemplo, una entidad.
¿Le gustaría hacer un museo, por ejemplo?
Cervantina, si viene, me ve el libro este y me lo pone los Guinness, yo con esta satisfacción ya me quedo. Y el libro se lo regalo.
¿Y le gustaría,
o sea,
por ejemplo?
Si se pone en contacto conmigo, podemos hacerlo así.
Perfecto.
Porque luego, esto para mis hijos no lo veo yo, o no. Entonces, esto tendría que estar, el día de mañana que yo no esté, tendría que estar expuesto en algún museo, en alguna biblioteca o en algún sitio así. Y en esta sociedad, si me está oyendo, pues que se ponga en contacto conmigo, se mira de poner en los Guinness y ya está. Tengo también, además de este libro grande, para hacernos un homenaje a Cervantes, por haber traído el Quijote a Barcelona, porque sabes que en la segunda parte del Quijote hay unos... aproximadamente hay unos 5 o 6 capítulos yo hice un homenaje, hice un libro en catalán. Mm-hmm. Hice un libro en catalán que también es el más largo de cualquier rascacielos de Barcelona. Yo, para hacerlo en catalán, tuve que ir a una academia.
Claro.
Estuve, hice los tres cursos en catalán y cuando ya tuve, me dieron el título de, o sea, el elemental, a la vista de un libro en facsímil, pues empecé a traducir el catalán, con ayuda también de otros libros ya en catalán, pero aquellos libros en catalán tenían muchas lagunas que yo he ido rellenándolas. Y entonces, ese libro yo lo he hecho en un formato que es mide 252 metros de largo y de ancho es un rollo de unos 80 centímetros. Es más largo que la torre de aquí de la Sagrada Familia. Si lo ponemos al final de la Sagrada Familia, de la torre que van a hacer ahora, y tiramos para abajo, aún me sobra Quijote. Sí, no es más largo que cualquier rascacielos o torre de Barcelona. Bueno, no de Barcelona, sino de Madrid. Porque en Madrid el edificio más largo que hay, el más alto, mide 250, que es la Torre de Cristal. Y este mide 252.
Imagínese.
O sea que también es una obra en catalán. La he tenido expuesta en varios ayuntamientos. En el Ayuntamiento de Las Corts y en el Ayuntamiento de Nou Barris.
¿Y ahora qué dice, eso de que le gustaría que sus obras estuvieran en un museo? ¿Por qué decía usted que sus hijos no? ¿No le gusta tanto el Quijote?
¿No
lo ven tan aficionado?
No, mis hijos no son aficionados al... No, ni mis hijos ni mis nietos.
¿Y qué opinan sobre que usted sea tan esté tan dedicado a ello?
Bueno, ellos me dan a mí pues libertad para que yo haga y deshaga. O sea, no se meten conmigo, no, al revés. mis hijos me ven... un día mi nieta, es una anécdota, me dice, abuelo, tú eres un león. Digo, hija mía, un león tan fiero. Dice, no, eres un león porque lees mucho.
Ah, claro, claro.
Eso,
no le falta razón,
Sí, mi hija es periodista, ¿sabes? Y vino y me lo dijo. Dice, abuela, eres un león. Digo, pero un león. Dice, sí, porque lees mucho. A mí siempre me han visto con un libro en la mano, con papeles, escribiendo. O sea, que es una afición muy grande la que tengo.
Pues Francisco Morales, con esta afición tan grande, siendo un león, te agradecemos muchísimo que haya hablado con nosotros.
Bien.
Gracias, que vaya muy bien.
Pues muy bien, vale.
Buenos
días. Gracias, madre, a vosotros.
Gracias.
Adiós.
I ara volem parlar amb una escriptora. Es diu Yanira Perdigón. I ha escrit el llibre El poder está en ti, somos lo que creemos, on parla de la seva vida, una vida de superació, de fets traumàtics per ella i d'experiències molt doloroses, com ella mateixa explica. De fet, en el llibre diu «Tantes veces me caí y en todas me levanté, me derrotaron, pero luego entendí que el ser derrotada no significaba que hubiera perdido». Això ho diu ella mateixa en el llibre. I avui volem descobrir quin és el rerefons que s'amaga darrere de tot això. Yanira Perdigón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, el libro se llama El poder está en ti, somos lo que creemos. ¿Por qué este título?
Pues mira, este título yo lo escogí cuando descubrí ese poder interior que teníamos dentro, que tenemos dentro, y me pude dar cuenta de que nosotras fuimos creadas para hacer grandes cosas. Entonces, cuando entendí este poder que tenía para salir de cualquier problema y cualquier situación, pues por eso quise llamar a este libro El poder está en ti, porque en verdad nosotros tenemos un poder casi ilimitado para hacer lo que queramos y también nosotras podemos alcanzar todos nuestros sueños. Si nos lo proponemos, eso es, y aparte, somos lo que creemos porque según tú piensas, así es, se te cumple. Si tú te crees que no vales, pues no vas a valer. Pero si nos empoderamos y podemos con... No, es que yo siempre he dicho que la mujer puede con todo, y tanto la mujer como el hombre.
Y Yanira, ¿en qué momento escribiste este libro? Hay un trasfondo de sufrimiento importante, ¿no? Hablas de caídas y también de la remontada, ¿no? De este empoderamiento del que hablas y de esta recuperación. ¿Pero qué pasó previamente?
Bueno, la verdad fue que pasó un día cuando salíamos a llevar alimentos a las personas que necesitaban tanto, tenían problemas, necesidades, y nosotros íbamos a esos lugares. Entonces allí me encontré con un grupo de mujeres que de verdad que su vida era un poco parecida a la mía, y ellas empezaron a contarme sus historias y sus vivencias, y me di cuenta de que necesitaban ayuda. Y de verdad que una de ellas me dijo: oye, a ti se te da muy bien ayudar a la gente, ¿y por qué no escribes tu historia? ¿Por qué no cuentas tu vida para poder ayudar a los demás? Y fue en verdad, yo las ayudé a ellas en ese momento de necesidad, pero en verdad ese día encontré mi propósito y me di cuenta de que lo mío era eso. Y de verdad que ahí entendí que el escribir fluía solo, me relajaba. Me di cuenta de que podía plasmar un libro escribiendo mis vivencias para poder ayudar a todas esas mujeres y hombres que necesitan, que se sienten que su vida no vale nada. Entonces empecé a escribir y me visualicé en ellas y me aferré a todas esas historias para poder escribir mi libro, y la verdad que yo me siento muy contenta porque hoy en día el libro ha salido a la venta y cada persona que lo lee me dice: wow, gracias, gracias. Y cuando me dan las gracias, yo ya me siento más que satisfecha por eso, porque esa era mi intención.
Claro. Pero ¿cuáles son tus vivencias, Yanira? ¿Qué es lo que te ha pasado que te ha inspirado tanto? ¿Cuál es tu historia?
Bueno, primeramente, pues yo soy colombiana y bueno, pues ahí lamentablemente ahí uno vive situaciones muy trágicas, situaciones que nadie se las desearía que las viviera. Y a partir de ahí, pues yo empecé a enfrentarme a una vida de verdad de mucho desamor, de falta de apoyo. Me encontré con gente que de verdad que me hicieron la vida un poco triste, amarga. Viví como encorvada, ¿sabes? Yo nunca me creí lo que yo era realmente, y me hicieron chiquita. Pasé por abusos, maltratos, de toda clase de cosas dolorosas tuve que enfrentar, pero todo eso me sirvió para volverme fuerte, para volverme resistente, porque en verdad en el dolor es que uno se fortalece. Y esos desafíos me hicieron capaz de superarme. Y yo siempre he dicho que lo que no me mató me hizo más fuerte, y eso fue lo que todo ese dolor, todo ese sufrimiento, esa angustia, me hicieron volver a como a surgir de la nada, como yo siempre digo, como el ave fénix, ¿sabes? Que resurgí de la ceniza para ser esa mujer que hoy en día soy, fuerte, empoderada, y poder llevar todas mis experiencias y mis vivencias a cada persona, porque pasé por todo lo malo que hay en esta vida pude pasar.
Y ahora vives en Barcelona, Yanira, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, has cambiado de vida completamente. Vives en Barcelona con este libro ya a la venta y ayudando pues a muchísima gente, ¿no? ¿Aquí en Barcelona tienes familia? ¿Estás acompañada?
Sí, la verdad es que cuando me tuve que ir de mi tierra por circunstancias adversas y vine en una situación precaria, de verdad, lamentable, porque me engañaron también, y estuve aquí sola, abandonada también, pasé cosas muy dolorosas, Y bueno, gracias a Dios, con el pasar del tiempo, en teoría venía por un tiempo, pero la vida me fue abriendo caminos. Pude traer a mis hijos, porque tengo 4 hijos. Uh-huh. Y hoy están aquí establecidos, y pues nuestro deseo es de verdad quedarnos en este país tan maravilloso que nos acogió y nos ha dado muchas bendiciones.
¿Cuántos años llevas aquí? ¿Cuánto tiempo?
23 años llevo.
23 años. Uh-huh. Ya toda una vida, al final casi llevas ya aquí toda la vida. Y dejando atrás pues todo este pasado del que nos cuentas con este libro, El poder está en ti, somos lo que creemos. Yanira Perdigón, muchísimas gracias por hablar con nosotros y contarnos tu historia.
No, a ti, gracias por este tiempo tan maravilloso, y de verdad que si para aportar un granito de arena y sirve mi libro, se los recomiendo de verdad que lo lean, porque de verdad que está gustando mucho. Y yo siempre digo que agradecer es de que uno tiene que ser siempre agradecido, porque en verdad, pues yo le doy gracias a todas las personas que creyeron en mí, que confiaron en mí, y en las que no también, porque eso es, agradecerles a todos y que lean el libro.
Pues Yanira, muchísimas gracias.
Bueno, a ti.
Que vaya bien.
Un buen día.
Igualmente, adiós, adiós. L'Ajuntament de Barcelona acaba d'atorgar la medalla d'or al mèrit científic a Mercè Boada, neuròloga i cofundadora i directora mèdica d'ACE, Alzheimer Center Barcelona, per la seva carrera de tota una vida dedicada a l'estudi de les demències i la malaltia de l'Alzheimer. Mercè, molt bon dia.
Molt bon dia.
Enhorabona, abans de res, per aquesta medalla. En quin moment diries de la teva vida que arriba aquest mèrit, que arriba aquest reconeixement?
Bueno, jo quan m'ho van anunciar i em van trucar-me per dir-me, em vaig quedar doncs aturada. Una, pel gran reconeixement d'aquesta medalla que dona l'Ajuntament de Barcelona, té un prestigi tremendo, i vaig pensar que, bueno, que això és un gran honor per mi i que per mi era impensable aquest reconeixement. I l'altre, arriba en aquest moment en què Fundació ACE està plena de projectes, té una gran capacitat de recerca, ha consolidat molt bé el seu lloc amb recerca bàsica i amb recerca clínica i social. I jo us diria que una de les coses que m'ha omplert de joia amb aquest reconeixement és que amb aquest reconeixement també hi ha el paper important que juga el pacient, el malalt, al mig de tota aquesta recerca, la família, i que ha sigut realment el leitmotiv de la nostra fundació. O sigui, arribar a fer un diagnòstic d'excel·lència, que és el que els ciutadans de Barcelona i de tot Catalunya necessiten, amb tot el respecte i enteniment de la seva situació, quins són els seus dubtes, quins són les seves necessitats, com el sistema sanitari els pot incloure per donar una resposta correcta, i que aquesta gent tinguin aquest recorregut dintre de la malaltia el més confortable possible, amb l'ajut i amb el suport institucional, no nostre, sinó de les institucions catalanes, i que s'hagi reconegut la recerca que s'ha aconseguit fer ACE en molts anys. I per això, quan em preguntes i em dius en quin moment és, doncs és en un moment esplèndid, on són considerats el centre que per si mateix té la col·lecció de mostres genètiques més importants d'Europa, que ens permet ser translacionals i transladar aquest coneixement en altres àmbits, treballar amb els grans consorcis internacionals, sobretot consorcis americans i europeus, indubtablement, poder pensar en gran. Fixa't, pensar en gran vol dir què farem dintre de 5 anys, on està el posicionament de la malaltia dintre de 5 anys, i amb això podem dir que hem participat en assajos clínics per oferir el millor als nostres malalts. Jo em recordo que quan estava a Vall d'Hebron, on he fet tota la meva formació, ja es parlava, per exemple, oncologia. Jo vaig tenir la gran sort de poder estar a l'MD Anderson de Houston i al Memorial, la Sloan Memorial que tenim de Nova York. Doncs que la gent els recomanava anar allà. I fixa't, en aquest moment, oncologia, som els pioners a l'Hospital de Vall d'Hebron, amb el doctor Tabernero, i poder dir a la nostra població, vostè no ha de creuar a l'Atlàntic per trobar la innovació, per trobar aquests fàrmacs que s'estan experimentant, perquè els té aquí, al costat de casa, a peu de metro. Això realment ha sigut el gran canvi que s'ha fet, ha sigut posicionar la malaltia d'Alzheimer com una malaltia amb futur, amb gran innovació, amb gran possibilitats d'oferir tractament, com ara podrem fer-ho, amb aquests malalts que, a més, estaran perfectament diagnosticats i que tindrem cura d'ells, amb una família que tindrà aquest aixopuc i que la recerca continuarà endavant. A veure, quan us dic això, és que nosaltres podrem parlar, per exemple, de biòpsia líquida, com s'està fent en l'àmbit de l'oncologia, amb els treballs d'exosomes que està fent la doctora Amanda Cano i tota la proteòmica i la genètica que indubtablement porta el doctor Agustín Ruiz i la doctora Vicky Fernández en aquest moment, que estarem fent intel·ligència artificial per trobar algoritmes que ens puguin apropar a fer diagnòstic molt precoç amb estudis de llenguatge, com porta el doctor Sergi Valero, en què ja tenim un instrument que és global del Face Memory, que va estar dissenyat a la Universitat de Harvard, però que el tenim disseminat a nivell mundial per la doctora Montse Alegret, i que tenim un equip de treball social esplèndid a la nostra institució. Hi ha 4 treballadores full-time expertes amb trastorns cognitius que donen aquest aixopluc, aquest suport, aquesta informació als malalts. Llavors, quan veig això, que era el nostre somni amb el meu home, amb en Lluís Tàrrega, que és el cofundador o el fundador, pensem que Barcelona és privilegiada per poder tindre aquest ventall, o sigui, entendre la malaltia. Jo sempre he dit, des del no res al tot, o des de la clínica a la pollata, des del macro al micro. I això realment em omple de joia. I penso que deixem un legat a la ciutat de Barcelona i que la meva família ho entén així. I que estan contents de que els meus pares siguin patrons honoraris i que nosaltres dos, els nostres fills, pensin que Barcelona tindrà una institució que té un nom propi, que té el nom de Mercè Boada i de Lluís Tàrrega, i que això és pels ciutadans.
Clar.
Perquè la nostra institució, fixa't, és una institució privada, sense ànim de lucre, per tant, que tot el nostre legat clínic, de recerca clínica i social i de recerca bàsica és per aquests ciutadans que ens han fet confiança i que són els que fan créixer la ciutat.
Mm-hmm. Al final, Barcelona, com a exemple d'aquests avenços, i avenços com els que ara deies, no? Intel·ligència artificial i també, clar, és que la malaltia d'Alzheimer, cada cop veiem que a passos petits, no? a passos curts, va avançant cap a bé, cada cop es van veient nous avenços, noves investigacions que donen aquesta petita esperança a la malaltia, que allarguen també una miqueta més la vida. I en aquest cas, doncs, és el que explicaves ara, no?, amb intel·ligència artificial, amb Barcelona com a ciutat capdavantera de tot això. Com està avançant la malaltia en aquests moments i quines previsions teniu del que serà d'aquí uns anys?
Pues fixa't, d'entrada, el que tenim més a curt termini, que vol dir a uns 18 mesos, curt termini per nosaltres seria això, és que arribés aquí a Espanya, vale? El tractament que ja està aprovat per la FDA, que es pot prescriure als Estats Units, que el seu nom genèric és el Leqembi, és un anticòs monoclonal que ha donat beneficis clínics, ha reduït la càrrega de la proteïna, que realment continua sent el que marca la malaltia, i que, a més, s'estan controlant i hem après molt a controlar els seus efectes adversos. Això és molt a curt termini. Però hi ha una cosa que és més important i que m'agradaria que el que avui ens escolten ho poguessin entendre molt bé. Nosaltres, els metges, estem formats i se'ns ha educat, perquè curem malalties. Per tant, nosaltres diagnostiquem la malaltia i intentem trobar els mitjans per curar-la. Nosaltres estem intentant conèixer la malaltia neurodegenerativa, poder-la diagnosticar molt primerencament, gairebé quan jo he dit el no res, quan la gent es queixa de memòria, perquè per poder donar qualitat de vida i allargar la bona qualitat de vida amb aquesta població que pateix Alzheimer. Però aquest no és l'objectiu. L'objectiu de tot el que estem aprenent amb Alzheimer i d'aquest diagnòstic tan precoç amb l'ús de marcadors basats en intel·ligència artificial, com pot ser llenguatge, que poden ser globals, que han d'arribar a la primària, que han de ser senzills, fixa't, senzills, fàcils d'aplicar, senzills de concepte, amb molta facilitat d'aplicar-lo i baratos, sobretot baratos, que no ens costin diners. Això què fa? Fa que aquesta malaltia viri, fins i tot estigui fent un gir de 360 graus i que els que estem estudiant la neurodegeneració acabem estudiant i tractant el healthy brain. O sigui, fer que aquest cervell sigui saludable i no emmalalteixi. I això ho veurem. Això no és un somni meu. Això és un somni de la comunitat científica i això és el repte. O sigui, el repte és mantenir aquest cervell saludable, healthy, per què? Perquè no emmalalteixi. Fixa't com he canviat. He canviat de tractar una malaltia evitar que existeixi.
Exacte.
I això ho aconseguirem.
Tant de bo sigui així, Mercè. I, clar, una pregunta a títol personal. En quin moment vas decidir dedicar-te a això? En quin moment de la teva vida et va inspirar posar tot el teu esforç i tota la teva il·lusió en la malaltia de l'Alzheimer?
Pensat, jo penso que hi ha dos punts capdals. Una, que vaig tindre la sort demà, i aquí vull donar les gràcies al doctor Vilardell i de l'equip de Vida als Anys en el moment en què això es va fer, de poder entrar en aquest programa de donar vida als anys. I aleshores, aquí dintre entrava un concepte, que era el concepte de la cognició, val? De com la població de Barcelona, perquè la meva tesis va estar basada en la cognició de la població envellida a Barcelona, aquest envelliment podia tindre un desencadenament nefast. O sigui que era arribar a tindre un tipus de demència, bàsicament un tipus de demència d'Alzheimer. Llavors, dintre dels hospitals i dintre inclús de l'atenció primària, visionar, fer aquesta visió a futur, a on aniria la població, quines necessitats tindria aquesta població i quina necessitat tindria el mateix sistema sanitari per arribar a tindre un bon diagnòstic i a partir d'un bon diagnòstic poder entrar en recerca pels medicaments, em va fer entrar de ple en entendre la malaltia i com tant jo com en Lluís vam veure que aquesta malaltia tenia molts pilars. Tenia el pilar del diagnòstic, per tant, això se'n diu fer el bon diagnòstic del síndrome de demència, en termes més acadèmics, es diu el fenotip, saber com nosaltres, amb el que ens explica la gent, el podem diagnosticar, què hi havia aquí al darrere, quina era la història de recerca que hi havia aquí darrere. Hi havia un component vascular, hi havia un component de dipòsit de proteïnes que se'n diuen mal plegades, que fan aquesta destrossa del nostre cervell. Quina implicació social representava per la ciutat de Barcelona per donar resposta a aquestes necessitats creixents i fer tota una investigació. Aquí, amb aquesta resposta i lligat amb aquest programa, també va haver-hi la visió del conseller Trias i del conseller Rius de dir, bé, possiblement no tinguem en aquest moment un pressupost per fer això. Però si coneixem de quin mal hem de morir, podem estar ja protegint i pensant a llarg plaç amb aquesta malaltia. I jo penso que aquí és on vam dir, jo em vaig dedicar de ple amb tota la meva energia en poder veure que això podia ser una realitat. I això és una realitat. És una realitat que ha entès el govern de Catalunya. Fixa't, és una realitat que ha entès la ciutat de Barcelona, fent, apropant la ciutat a la gent gran i a la malaltia d'Alzheimer, tenint la taula Alzheimer de Barcelona, sapiguent que Barcelona ha de ser aquesta ciutat amigable, saludable per aquesta gent que necessita suport i necessita acompanyament, i a partir d'aquí vam començar a caminar dos persones de la mà, en Lluís i jo, que a part de ser, com ens deien els nostres fills, uns bojos enamorats del fracàs, i els vam dir no fracassarem, perquè quan trobem una pedra i ens fa mal al peu, ens posem, no?, un esparadrap, tirem endavant i continuem caminant. Això penso que ho hem transmès a tot un equip que està a fer. Ells saben que podem tindre un fracàs, que hi ha un fàrmac que no funciona, que a l'equip nostre d'ensaig clínics, que el lidera el doctor Xavier Morató, entén els projectes, i sabem que hi ha projectes que són tremendament agosarats, però els tirem endavant. Per què? Perquè tots tenim una visió d'equip.
Exacte.
Una visió de fer créixer el país.
Important, fixa't. Important això, important el fet de fer equip.
De fer equip. Jo, quan tinc aquest premi, i penso que els premis es donen a una persona, però aquesta persona només té un nom i una cara. Però és que darrere d'això, darrere d'aquesta persona, hi ha molta gent. Mm-hmm. Hi ha una família que m'ha estimat i que m'ha apoyat sempre amb aquests... Que jo sempre he dit que he protegit i he vetllat els meus somnis, però també he vetllat el meu son. Que he tingut un equip que s'ha atrevit a tirar endavant i a tindre un repte, com l'Agustín, com en un temps la doctora Isabel Hernández, com tot l'equip que tenim ara, l'equip clínic de la Vanessa Patel, del doctor Xavier Morató, de la Pilar Canyabate, que ha tingut una visió del treball social i l'ha fet créixer de quina manera, dels que fan intel·ligència artificial i neuropsicologia, que us ho torno a dir, tot l'equip de la Montse Alegret i del Sergi Valero, la gent que està fent proteòmica i que porta un projecte importantíssim com l'Amanda Cano i com la doctora Marquier, tot l'equip d'infermeria, que és extremadament sòlid, amb la Núria Aguilera. Doncs jo no puc deixar de dir que hi ha tota aquesta gent al darrere i tota la gent d'administració i de recursos humans per fer que això encaixi. I de la unitat de plasmaferesis, que és un altre repte que tenim aquí, indubtablement nosaltres, els malalts, que creuen en nosaltres, que són els més generosos de tots, que diuen que la recerca la fan perquè els seus nets no tinguin Alzheimer. Això, fixa't, ens ha de fer perdre-li la por, perquè aquesta gent són els que fan créixer la recerca, i tots ells són els que fan créixer aquesta ciutat.
I Mercè, quants anys portes dedicant-te a això, fent aquesta, carrera apoteòsica i amb mil fracassos i amb mil, èxits, com comentaves.
M'agrada que hagis dit això, amb mil fracassos.
Ho dic perquè ho has dit abans, no per res.
Molt bé, però és això. Fixa't, jo penso...
Al final una carrera és això, són fracassos i són èxits.
Són èxits. I vaig fer la meva tesis doctoral el 93, centrada a la ciutat de Barcelona. La fundació l'ha fet des del 96, i com jo no sé sumar i restar massa, posa-li uns quants anys, i aquests anys no els que
tota una vida. Més de 25 anys. Tota una vida dedicada a això. I t'hauràs trobat amb moltes experiències diferents, amb moltes històries, no, de molta gent diversa, que també t'hauran marcat, no, a nivell personal.
Sí, fixa't, perquè hi ha gent que ha cregut en el projecte, hi ha gent que no l'ha entès, no? Hi ha gent que ha pensat, caram, com una institució tan petita, doncs ha pogut tindre, doncs això, la grandària de 110 persones, de tindre aquest any, i mira, t'ho dic, fins aquest any, fins a data d'avui, encara ens falta, possiblement, encara sortiran uns, potser un parell més d'articles, a data d'avui aquesta institució ha publicat, està com a autors en 35 articles internacionals i amb un factor impacte de 495.5 de factor impacte. Amb una sola àrea de coneixement dintre la neurologia. I quan veiem això, pensem que els nostres professionals tenen una bona carrera professional, porten un bon bagatge quan ells presenten un currículum, tenen la possibilitat de fer una tesis doctoral, i això, com a mentor, com a persona que puc ensenyar alguna cosa i que m'agrada ensenyar, penso que el que els estic oferint o ensenyant és que tenen un bon futur, amb una malaltia que no en tenia.
Exacte. Així és. Doncs Mercè Boada, neuròloga i cofundadora i directora també mèdica d'ACE, Alzheimer Center Barcelona. Moltíssimes gràcies per explicar-nos com ha sigut la teva carrera, la teva història, i enhorabona, sobretot, per aquesta medalla d'or al mèrit científic. Ben merescuda. Merci, Mercè, que vagi molt bé.
Jo vull donar gràcies a l'Ajuntament de Barcelona perquè ha pensat en aquesta persona i en aquesta institució.
Gràcies. Molt amable, gràcies. Segur que si us pregunto quin és el poble més bonic d'Espanya segons vosaltres, cadascú em direu de molts diferents i també depenent del lloc d'on sigueu. Però ara us explicaré perquè hi ha una selecció, i això està en mans de l'Associació de Pobles Més Bonics d'Espanya. En breu us parlem amb ells i expliquem també quins són els seus escollits.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hemos ganado.
Me gusta que se tome en serio el deporte.
¿Sabes qué hay que tomarse en serio, papá? La neumonía. He ido al pediatra y tú deberías visitar a tu médico.
Menores de 5 años, mayores de 65 y personas con enfermedades crónicas y estilos de vida no saludables son más susceptibles de sufrir neumonía. Consulta a tu profesional sanitario para prevenirla. Neumonía. Tómatela muy a pecho. Información de Pfizer.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes...
També l'espanyol, l'espanyolisme i aquest sentiment m'ha ajudat molt, no, a lluitar contra l'enfermetà i també, bueno, estar enganxat a programes radiofònics que parlen de l'espanyol, com vosaltres...
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya va, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descarga.
de la app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
I el que dèiem, quins són els pobles més bonics d'Espanya? Doncs ho descobrim aquí, ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. I ara parlem de pobles. No sé si sou més de ciutat o de poble, però en aquest cas parlem de pobles molt i molt bonics, perquè l'Associació de Pobles Més Bonics d'Espanya ha escollit els que són els més bonics, com bé diu el seu nom. En parlem amb el president, el Francisco Mestre. Francisco, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Clar, parlem dels pobles més bonics d'Espanya. Imagino que és complicat escollir quins ho són, no?
Bueno, és complicat, efectivament, perquè el que intentem és que els pobles que hi siguin a l'associació siguin pobles doncs, amb unes característiques importants de conservació del patrimoni, de bellesa i, de, i, bueno, i sobretot que siguin pobles més bé petits, no? Tots han de tenir menys de 15.000 habitants, però la gran majoria són pobles de menys de 3.000 habitants. I molts pobles nostres no tenen ni 1.000, no? Per tant, són pobles molt petits i amb una estructura normalment de poble medieval, de poble que porta molts anys conservant-se bé i que no ha rebut aquesta, bueno, la mala influència de l'urbanisme que ens va arribar als anys 70, 80, 90, que va fer que molts pobles doncs, hagin estat invadits per edificis grans, per formigó i per coses que han fet una miqueta de mal en molts pobles, normalment més de costa que d'interior.
Mm-hmm. Quins diríeu que són els requisits que ha de tenir un poble per ser el més bonic d'Espanya? Ara parlaves d'aquests pocs habitants, no? I haver sigut, o ser, una mica més verge, no? Que no els altres que estan més edificats. Però quins requisits diríeu que s'han de complir?
Bueno, nosaltres tenim una carta de qualitat, igual que l'Associació de Pobles Més Bonics d'Espanya neix una miqueta a la imatge de l'Associació Francesa, no? Que va ser la primera al món l'any 1982. A partir d'aquesta Associació Francesa va haver-hi més països, a Itàlia, a Bèlgica, a Suïssa, a Canadà, doncs països que van agafar la carta de qualitat de França i van intentar doncs replicar aquest model, no? El model francès de poble amb encant, no? Això és el que hem fet a Espanya, començant pels pobles, sobretot de l'Espanya més d'interior, de Teruel, de la part de Salamanca, de la part de Burgos, Castelló també, van ser els primers pobles que van entrar a l'associació. Aquests pobles han de demanar entrar pel ple municipal, ja de tenir una petició formal, i hem d'anar al poble i mirar si acompleix els requisits d'aquesta carta de qualitat que li dic, no? Que està a la nostra pàgina web, es pot veure, però sobretot doncs han de ser pobles amb patrimoni natural o arquitectònic certificat i han de ser pobles que sobretot el que deia abans, no? Que tinguin que hagin estat cuidats i que tinguin una harmonia, una homogeneïtat en els seus edificis, els sols inclús, les teulades. Ha de ser una miqueta tot, els materials, moltes vegades trobem amb alumini, per exemple, i això és negatiu per un poble, no? Llavors aquest examen que es fa després és ratificat per la Comissió de Qualitat, que són 7 persones que hi ha a l'associació i finalment si supera tots aquests punts, doncs el poble esdevé un dels pobles més bonics d'Espanya i és membre de la pròpia associació.
I vosaltres com trobeu, com identifiqueu aquests pobles? En quin moment us arriben o aneu vosaltres i els veieu en primera persona? Aquest procés com es fa?
Bueno, la normalitat, lo normal és que sigui el poble el que sol·liciti la petició, no?
D'acord.
Ens ha d'arribar aquesta petició per part del ple municipal. Sí que és veritat que en alguna ocasió l'associació ha tingut coneixement d'un poble que pot ser un dels pobles més bonics d'Espanya i hem sigut nosaltres els que hem, diguéssim, tocat la porta del poble, no? Però el normal és que sigui el poble que ho sol·liciti perquè després, clar, a tots els pobles se'ls posen deures, una mica de deures, perquè sigui conscient de que ha de conservar i de que ha de promocionar el seu poble, diguéssim, però també han de mantindre aquest nivell o inclús superar el nivell que tenia quan va entrar l'associació i per això es fan també les reauditories que nosaltres diem, els reexàmens, a cap de 4 o 5 anys tornem una altra vegada als municipis que han entrat a l'associació per veure com han millorat.
Uh-huh. I com no podia ser d'una altra manera, explica'ns una mica quins són aquests pobles més bonics d'Espanya. Tenim a Catalunya uns quants o no?
Sí, a Catalunya tenim uns quants. Tenim, per exemple, a la Vall d'Aran hi ha tres pobles, que són Bagerga, Arties i Garòs. Després tenim una a l'altra Ribagorça, que és Durro, que és un poble impressionant. La veritat és que és poc conegut perquè està diguéssim, a la zona de la Vall de Boí, i són molt més conegudes les esglésies, que són patrimoni de la humanitat. Però, sens dubte, jo crec que és el poble més bonic de la zona i crec que Durro és un poble que val la pena de visitar, no? I després, a la part de la Garrotxa, tenim, bueno, més jo dic, el Ripollès, molt a prop de la Garrotxa, però encara és el Ripollès, tenim allà a Beget, que és un poble preciós, amb una església romànica preciosa i que val la pena veure, pertany a un municipi, diguéssim, de Camprodon, no? Uh-huh. Així que bueno, que Beget, diguéssim, que seria doncs aquest poble que jo crec que val molt la pena d'anar a veure i que queda més a prop de Barcelona que els altres, que estan molt més a prop del que seria la província d'Osca i el Pirineu.
Uh-huh. Quins altres tenim per Espanya que cridin així l'atenció?
Bueno, jo crec que, per un costat, Catalunya, jo crec que molts pobles que podrien ser dels pobles més bonics d'Espanya i estar a l'associació. Jo crec que estem fent ara mateix revisions i tenim pobles que volen entrar a l'associació, ja veurem si aquest any o el que ve. I després hi ha pobles molt coneguts a tota la península que val la pena i que són part de la nostra associació, no? Per exemple, pobles de l'associació doncs, molt coneguts, doncs tenim Albarracín, Santillana del Mar, l'Alberca, Pedraza, Peníscola, aquí a Castelló, Morella. Busquem sempre Peníscola, per exemple, és l'exemple del poble que ha tingut un creixement molt fort a la part d'hotels i de costa, no? El que passa que ha sabut mantindre el que és al voltant de la muralla, doncs, el poble medieval de tota la vida, no? Uh-huh. Per això Peníscola és part de l'associació. Hi ha pobles com a Insa, com a Ansó, com a Alquésar, que són pobles d'Osca, però que són espectaculars també, no?
Hi ha molts, clar. Sí.
Cudillero, al nord, és que tenim molts pobles que valen molt la pena d'anar a veure i que estem parlant de la primera divisió dels pobles en el cas d'Espanya, no? Per tant, bueno, pues, jo crec que et puc dir que la nostra pàgina web, per exemple, doncs està a uns 3 milions de visitants a l'any i que, per exemple, a xarxes socials estem parlant de més d'un quart de milió, no?, de persones que segueixen les xarxes socials. Què vol dir això? Vol dir que hi ha moltíssima gent que no només a Espanya, sinó fora d'Espanya, fa la ruta dels pobles més bonics d'Espanya, i això ho entenc molt, perquè un poble, quan entra a l'associació, de seguida veiem que duplica i triplica el turisme, però sobretot, i això és el que vull incidir molt important, és un turisme desestacionalitzat, no és un turisme que vingui a molestar o a fer mal al poble, no? És un turisme desestacionalitzat i de sobte els alcaldes ens diuen que veuen turistes moltes vegades en dies d'entre setmana que no veien abans, no? Sobretot a l'època de doncs del mes de febrer, de març, doncs canvia molt la vida d'un poble a l'entrada de l'associació.
Clar, i de tots aquests, imagino que hi haurà un premiat, un escollit com el més bonic de l'any. És així o no?
No és així, no.
No feu un concurs com a tal, sinó que feu tot un ventall de pobles i tots es queden més o menys al mateix nivell, podem dir.
Sí, exactament. El que fem és, tal com fa França, no? Els pobles més bonics de França, no atorguem cap, diguéssim, doncs aquest és millor i aquest és una mica menys millor. No fem això perquè seria una bogeria, no? Preferim que siguin tots iguals i el que s'ho mereix estigui dintre l'associació. I no només el tema de promoció, el que fem a l'associació, sinó molts més temes que tenen a veure amb els ajuntaments que també, doncs, es veuen molt beneficiats d'aquesta, bueno, de compartir moltes coses que fem a l'associació i entre els pobles mateixos, no? Des d'ordenances municipals que es comparteixen fins a treballs que es fan junts i que fem junts, no? De moltes coses i de, per exemple, subvencions i, bueno, de tot una miqueta que fa l'associació i que els pobles es veuen beneficiats. No només és un tema de promoció.
Clar. Doncs Francisco Mestre, president d'aquesta associació dels pobles més bonics d'Espanya, a seguir trobant aquests pobles que tenim per aquí, que són moltíssims i que al final doncs molts no acabem de conèixer el nostre territori, el nostre país, i doncs amb això doncs tenim l'oportunitat, no, de poder-ho fer, d'agafar aquesta ruta que comentaves i anar visitant un per un els pobles més bonics d'Espanya. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vostès. Gràcies.
La Fundació Vicky Bernadet treballa des de l'any 1997 en l'atenció integral, prevenció, formació i sensibilització dels abusos sexuals infantils. Una fundació que consciencia de que un de cada cinc nens i nenes pateix abús sexual infantil abans dels 17 anys i que d'aquests un 60% mai rebrà ajuda i el 90% no ho dirà fins a l'edat adulta. En parlem sobre aquestes greus xifres amb la Vicky Bernadet. Vicky, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, llegir-ho, dir-ho i saber les xifres reals és greu, no impacta. I en aquest cas, doncs, encara més tractant-se de nens i nenes d'infantils, no? Abans dels 17 anys que pateixen això. Vosaltres com ho viviu des de la Fundació?
Bé, nosaltres, esclar, es viu de dues maneres, no? Per un costat, tot l'equip de professionals ho està vivint amb molta motivació, perquè veiem la necessitat, veiem el patiment en primera línia, estem atenent a les persones i, per tant, doncs veiem la necessitat, i això no deixa de ser una motivació. Però, per altra banda, també es viu a vegades amb molta frustració, perquè veiem que és molt necessari fer sensibilització, promoció, donar les dades, que arribem a la gent perquè puguin minimitzar aquestes dades, perquè tenim un problema com a societat, i és que hem aconseguit amb els anys ser conscients de que això passa, cosa que anys enrere ni tan sols això, però no, tenim una negació absoluta a nivell individual i familiar. És a dir, que en la Fundació ens adonem que les persones que venen a demanar ajuda és com aquella frase de dir, clar, és que jo no m'ho podia imaginar que aquesta persona o aquesta altra de la meva família fes això. Doncs bé, el que intentem transmetre a les famílies és tots tenim les mateixes possibilitats de que això ens passi. Podem desitjar que no. Hem de fer tot el possible per fer prevenció amb els nostres fills perquè no passi. Però també ho hem de tenir com a possibilitat per tenir una reacció adient, necessària, si en algun moment sospitem alguna cosa. En realitat, encara ara passa que aquesta negació de les famílies desprotegeix aquests nens i nenes perquè mai detectarem una cosa que no la tinguem ni com a possibilitat.
Sí, sí, al final és això, no? Ajudar-los a trencar el silenci i acompanyar-los en el procés. Això és el que feu vosaltres des de la Fundació i és el que deies, no? La família, en aquest cas, no s'ho creu, ho veuen com alguna cosa impossible de que passi, però al final acaba passant, no? Vosaltres, què els hi diríeu a aquests pares i a aquests nens que també hi ha molts, com ara comentava, no? Aquest 60% que mai rebrà ajuda i el 90% que no ho dirà fins a l'edat adulta. Clar, quan ets un nen petit, és molt difícil identificar que t'està passant això, no?
Bé, depèn de l'edat. Això ho hem de tenir molt en compte, perquè els abusos sexuals són de 0 a 17 anys. Per tant, si són molt criatures molt petites, evidentment no tenen ni idea de que hi ha algú que els està invadint el seu cos, no? Després hi ha un altre procés en el que, depèn de quina edat, doncs els abusadors manipulen de tal manera que les criatures es creuen que són jocs, que al cap i a la fi pues, és normal si jo jugo amb això, amb el meu tiet preferit, amb el meu pare, o amb el meu germà gran, o jo no sé. És a dir, que cada edat té la seva circumstància i això ho hem de tenir en compte. Aleshores, hem de procurar treballar amb els nostres fills de com podem fer prevenció des de l'educació. O sigui, hem de viure durant la seva infància i adolescència de que nosaltres respectem les seves emocions, que no estem lluny de com se senten, per tenir la possibilitat de que tinguin més llibertat a l'hora d'explicar-nos aquesta emoció negativa que se sent davant d'un abús sexual. I per part dels pares i mares, doncs, evidentment que desitgem tots que als nostres fills no els hi passi res, però hem de ser conscients que als nostres fills els hi passen coses, els hi passaran coses, aquesta o d'altres. Per tant, ens ha de fer més por no tenir informació suficient o formació suficient perquè, si és el cas, poder actuar correctament i que la criatura tingui el suport i les paraules adequades perquè allò que li està passant sigui una mala experiència, però que no es pugui convertir en trauma, que és el que passa quan hi ha un silenci durant anys i anys i anys fins a l'edat adulta.
Exacte. Exacte. Ara, de fet, heu iniciat també una última campanya, no?, sobre el tema. Amb què us heu centrat en aquesta última campanya i de què heu parlat i de què heu conscienciat, sobretot?
Bueno, aquesta última campanya, que a mi em sembla especialment necessària, i és que a vegades hi ha com la sensació de que si algú ha patit un abús sexual, doncs bé, ho diu, té teràpia, et recuperes, no? Però aquesta invisibilitat, d'aquesta càrrega emocional que significa haver patit en silenci una situació d'aquestes, a vegades es converteix en una cosa invisible. La campanya el que vol mostrar és, i és molt gràfica, a més, com una persona porta a la càrrega l'esquena durant tota la seva vida d'una manera quotidiana, fent les coses quotidianes de casa, però amb un gran pes, com una motxilla, que és la persona que et va fer que tu aguantessis durant 20 anys aquella situació. Però, a diferència de les altres persones, perquè tothom tenim càrregues emocionals, per problemes de salut, per problemes d'accident, pel problema que sigui, la diferència és que aquestes càrregues emocionals normalment ho saben el qui t'envolta. Tens l'ajuda de metge si estàs malalt. Tothom aquesta càrrega la té molt present. En canvi, quan és aquesta càrrega que estem parlant, és una càrrega des del silenci més absolut i des de la invisibilitat. És a dir, portem una càrrega que la resta de gent no identifica ni sap i que tu tens por de parlar-la i, per tant, te la carregues tu sol, diguem, no? I això és el que volem visibilitzar.
Exacte. Molt important això que expliques, Vicky, perquè al final, doncs, malauradament són molts els nens i nenes que ho pateixen i que no ho diuen fins a l'edat adulta, no? Contínuament estem escoltant casos, contínuament surten noves víctimes, també, en aquest cas, i el treball que feu, doncs, és molt important. En Vicky Bernadet, de la Fundació, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer ressò d'això. Gràcies.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Esperem que us hagi agradat el programa d'avui. Nosaltres ens despedim fins al proper dissabte. Però abans, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana, sobretot, com dèiem al principi, aprofitant aquest cap de setmana de Black Friday. Gràcies per la confiança.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.